Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino. Bona nit i benvinguts a l'edició número 191 de Dins l'estadi. Avui ens visita el programa Rubén Viudet, l'entrenador de l'Escobé. El seu equip és un dels tres que està en zona d'ascens amb l'Olímpic i el Vilalba, però avui ha perdut contra el Roquetenc B. Fa temps que el filial de l'Escobé persegueix l'ascens a tercera catalana. Ho sap tothom, però serà aquest l'any de l'ascens tan somiat? O la pressió i la complicitat a vegades d'alguns partits de quarta podran amb ells? Intentarem sortir de dubtes aquesta nit aquí a Dins l'estadi. De seguida comencem, abans però arriba Genís Pena amb el sumari del programa d'avui.
A la tercera divisió, l'Escó segueix embalat i suma 3 punts més a casa contra el Martinenc. A segona catalana, el Gandesa guanya amb comoditat a una cava en hores baixes i segueixen en zona tranquil·la. A tercera catalana, jornada de derbis i, en tots casos, victòries visitants. El Corbera guanya al camp del Pinell, el Flix al camp del Ginestà i l'Horta al camp del Batea. A més, el Móra d'Amava guanya sense problemes al Sant Jaume. I a quarta catalana, l'Arnes guanya al camp del Vilalba, l'Olímpic goleja el Bot i l'Escobé cau derrotat contra el filial del Roquetenc. A més, no us perdeu l'espai de futbolistes ebrencs del món, el poliesportiu i la firma de la jornada. Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Avui és diumenge 25 de gener del 2015. Benvinguts a l'edició número 191 de Dins l'estadi. Ja tornem a ser un dia més, quan ara mateix són les 10 i 13 minuts. A continuació, tot el repàs del futbol de casa nostra en aquesta darrera jornada, des de la tercera divisió fins a la quarta catalana. Tot el que ha passat us ho explicarem aquí, com sempre, a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre a la cadena SER. Recordem que també podem escoltar-nos per internet a través de la nostra pàgina web www.radiomoradebre.cat i, si no, pel podcast o per les altres emissores que també emeten el nostre programa. Des de Ràdio Móra Nova, des de Ràdio Andesa, Tivissa Ràdio i Ràdio Falset. Així que gràcies, com sempre, per la seva companyia. I nosaltres hi tornem un altre cop. Genís Pena, Javi Salvador, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Angullo, l'últim, era l'últim que em faltava.
Ja, ja. És que, claro, la clotxa que t'hagués penjat al Facebook, això costa baixar. Ja, ja ho sé jo.
Tot la sardina allí.
Tot el dia bevent aigua.
Se t'ha ficat de través, ja, ja, jo t'entenc.
Bé, doncs, que hi tornem a ser una altra vegada per a repassar tot el que ha donat aquesta jornada amb resultats sorprenents, importants. Ho repassarem tot plegat aquesta nit, però també hem de presentar el nostre invitat, el Rubén Viudez. Ell és l'entrenador de l'Escobé, no és la primera vegada que ens visita. I sempre és un plaer també tindre'l per aquí. Rubén, què tal? Benvingut de nou a la ràdio.
Benvingut, moltes gràcies.
L'altra vegada que vas venir, no esteu en aquesta situació tan privilegiada que teniu ara, eh? Sou tercers. Dic privilegiada perquè la tercera posició també dona accés a l'ascens. Per tant, de moment esteu en zona d'ascens, zona privilegiada. L'altra vegada no hi estàveu, sinó que quan vas venir, recordo que parlàvem d'una llàstima, que us escapava, que ho teníem més lluny, però ara ho teniu a tocar, eh?
Sí, no, la veritat que, bueno, l'any passat podíem dir que teníem l'equip en construcció.
En construcció, això estava construint. El sopar, això també és del sopar.
Sí, sí. I, bueno, i enguany pues, ja s'ha fet la plantilla per poder mirar més a dalt i, bueno, estem allí, tenim uns petits alt i baixos, però, bueno, lluitarem fins al final.
Bé, suposo que heu pogut escoltar l'editorial del programa és aquest, l'any de l'Escó, l'any somiat de l'Escó, del filial, d'aconseguir ascens, o això de que a vegades el fet de que teniu aquell objectiu tan marcat i que persegueu tant temps us pot fer una mala passada.
Sí, jo crec que sí. I jo crec que hi ha partits de que l'equip ho nota. Vale? Però, bueno, també s'ha de treballar contra tot això i espero de que l'equip vagi avant. És veritat que quan més l'oportunitat més bona la tenim i tot se mos posa més de cara, pues és quan l'equip pateix una mica més potser la pressió aquesta, no? Però bueno, hem de seguir treballant i, com t'he dit, fins al final i veurem a final de temporada què és el que mos dona.
Vinga, doncs que de seguida us donem quina pregunta heu de contestar avui, de quina manera podeu participar aquesta nit aquí a dins l'estadi, però abans volem conèixer una mica més el nostre invitat d'aquesta nit, volem conèixer a Rubén Viudez.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de dins l'estadi. Al test de dins l'estadi.
Rubén, cançó preferida?
La de Tresorer, de Bruno Mars.
Bona cançó, aquesta.
Sí.
Molt bé.
T'agrada només aquesta o...?
En general, totes les de Bruno m'agraden.
És molt bo el Pau, sí.
Hem passat bastant a la mitja part de la Super Bowl.
Sí, aquí
a
dins l'estadi,
va vindre. A la mitja part de la Super Bowl, crec que va estar Bruno.
Sí, amb Chili Peppers,
sí. Sí.
Aquesta en va, Katy Perry?
Hòstia, no m'he enterat i potser no vull saber-ho, perquè l'any passat Bruno Mars va deixar el llistó.
Sí, va ser molt complicat. Bueno, serà molt complicat enguany superar el de l'any passat.
Super Bowl, que és el dia 1 o el dia 2 de...
Dia 1.
La matinada de l'1 al 2 de febrer, la Super Bowl. La podran seguir després de dins l'estadi.
Seahawks, Patrick
Cole. Bé, després d'aquest petit incís, Treasure, aquesta cançó de Bruno Mars, és el tema de Rubén Viudez. Rubén, tens algun sobrenom?
No. Bueno, jo que sàpiga, no. Amb tots els amics me diuen pel nom i, bueno, no en tinc cap.
Un defecte?
Bordar la perfecció.
Una virtut?
La paciència.
Una mania?
Els gats negres, no puc amb ells.
Un somni esportiu?
L'ascens en el meu equip, que és tan esperatès.
Un somni no esportiu?
Pues que la vida quotidiana de tothom i esta crisi que s'acabi i que tot Déu pugui tindre pues, la seva llar i la seva petita quantitat de diners per poder viure.
Una pel·lícula?
Una pel·lícula és una que em va marcar molt, és la de Àguila d'Acero, de Tom Cruise, i repercuteix molt a la vida quotidiana, no? De lo que un realment vol, buscant al final ho aconsegueix.
El teu ídol futbolístic?
En aquell temps meu era Zubizarreta.
I ara, actualment?
Si posem així com a grans jugadors, Messi.
Què fas en aquestes estones lliures?
Pues bueno, a part d'estar en la família, me dedico també al món de l'equitació.
I d'aquí 10 anys, com et veus?
Passem demà. Passem avui i anem demà.
Dia a dia.
Sí.
I en aquest cas, de la categoria en la que estàs entrenant, com a entrenador, amb quin entrenador donaries la mà, l'abraçada, allò que tinguis especial, l'amistat?
Bueno, el que és en entrenadors, ja per costum tinc costum de saludar-los a tots i quan bueno, acabar el partit pues, de parlar una miqueta de com està la categoria, com estan els equips, i dir que en general amb tots.
Si no estiguis entrenant a l'Escobé, on creus que estaries?
Pues penso que no entrenaria.
No?
Francament.
O l'Escó o res?
Bueno, avui per avui ja estic a l'Escó, m'he de canell, he de treballar per ell i no sé, el dia de demà, però pensar si no estigués a l'Escó on podria estar, no ho sé.
Un gol especial que recordis?
Un gol, pues, meu, quan jugava amb lo Corbera, que vaig fer un gol de porteria a porteria, és el gol que sempre...
Que li vas dir l'altra vegada que vas venir, també, que sí, aquest gol. Sí, en recordo.
El que sempre han marcat i els companys que ens hem trobat però sempre ho hem tret a la xarra, no?
I per acabar, quines botes utilitzes? Escopa. Com a entrenador és d'aquells que porten botes o...?
Sí, sí, unes Copa Mundial.
Copa Mundial. Aquestes són...
De tota la vida.
Larga vida, eh? Larga vida a l'Escopa Mundial. Molt bé, doncs és el test de dins l'estadi. Avui amb Rubén Viudez, l'entrenador de l'Escobé, que el tenim aquesta nit amb nosaltres per repassar tota la jornada esportiva. Només té falta cantar, Genís, ara. Amb les manetes tocant i tal, només té falta cantar.
Falta ganes, eh?
Un versus amb Bruno Mars, què tal?
Estaria mal. Chaval, s'hauria d'adaptar una mica. Però...
s'hauria d'adaptar.
Sí,
són les 10 i 20, escolten Dins l'estadi.
Dins l'estadi, amb Eduard Pina.
Vinga, i com cada diumenge hem de llançar una pregunta a través del Facebook, que la gent ha de participar, ha de dir la seva, ho anirem repassant i actualitzant cada 2x3 al nostre programa. I avui, òbviament, aprofitant la visita de Rubén Viu des d'aquí a la ràdio, la pregunta anirà per aquí, oi?
La pregunta de la jornada a Dins l'estadi.
Pues sí, la pregunta d'avui és, penseu, barra creieu, que aquest és l'any...
No la dic la barra, jo.
Penseu que aquest és l'any de l'Escobé per a pujar a tercera catalana?
És l'any de l'Escobé aquest, juntament amb... Home, seria...
I el doblet dels dos equips?
Cuidado, cuidado, correcte, correcte. Podem passar moltes coses aquest any a Ascó, eh? Tant amb un equip com amb l'altre.
Sí, sí, la veritat és que també el primer equip estava molt bé. I, bueno, com sempre, no? És que passi la temporada, al final de temporada, pues, dirà, veurem, podrem contestar la pregunta.
Molt bé, doncs el que sí que volem és que ens digui la gent, òbviament, avui, Rubén, en aquest tema, en aquesta pregunta, com a bon entrenador i com a tècnic que vol tenir els seus jugadors dins... De les línies que marquen la prudència, doncs es mantindrà prudent, òbviament, en aquesta pregunta. Però avui preguntem a l'audiència si creieu que aquest és l'any de l'Escó... Ah, vale, sí, penseu, perdó. No volia dir creieu una altra vegada. Si sí, aquest és l'any de l'Escó B de tornar a somiar amb aquest ascens, eh? Se recordin que és l'objectiu i a veure si aquest any s'aconsegueix. Tant de bo. I no només l'Escó B, tant de bo. Olímpic i Vilalba també segueixin el mateix camí, que de moment així ho marca la classificació.
I tant, i tant. Jo crec que és el que mos toca, no? Ja els equips d'esta zona estan més amunt per mèrits propis i pel futbol en general.
Bé, doncs, és la pregunta de dins l'estadi. Anirem repassant al llarg del programa les vostres respostes, així que les esperem amb moltes ganes. Són les 10 i 22 minuts. Nosaltres no ens movem d'Escó perquè anem a parlar de la tercera divisió, precisament.
Dins l'estadi. Tercera divisió. Tercera divisió. Resultats i classificació.
Bé, doncs som-hi amb la tercera divisió nacional, grup 5è, jornada número 21. S'han produït aquests resultats. Gavà 1, Sant Feliuenc 3.
Cerdanyola del Vallès 3, Manlleu 1.
Ascó 2, Martinenc 0.
Muntanyesa 3, Vilassar de Mar 1.
Peralada 2, Terrassa 2.
Europa 0, Figueres 0.
Rubí 1, Castelldefels 1.
Poble de Mafumet 1, Masnou 0.
Prat 1, Sabadell B 1.
Balamós 1, Vilafranca 0.
Molt bé, doncs recordin que l'Escó lidera la classificació, això sí, amb el permís de la Pobla de Mafumet, que juntament amb l'Escó doncs, ocupen les posicions més altes de la Lliga. 41 punts per als dos equips, Escó i Pobla de Mafumet. I la bona notícia, tant per a l'Escó com per a la Pobla, és que amb les seves victòries d'avui també es distancien dels seus rivals, perquè el Rubí ha punxat després d'empatar en el partit d'aquesta jornada i l'Europa també ha punxat després d'empatar sense gols contra el Figueres. Per tant, això fa que la diferència i la distància de la zona de promoció de play-off, més ben dit, a la zona de la Lliga normal, doncs queda una mica més distanciada. Ara mateix l'Escó té, atenció, 10 punts de marge respecte al cinquè classificat. Això significa que l'avantatge és molt important, no només perquè al final òbviament guanyar la Lliga t'aporta que tens la eliminatòria, si la guanyes puges i si no tens la repesca. Aquest és l'avantatge de quedar campió, però si quedes quart, òbviament també tens dret a disputar el play-off d'ascens i com a mínim entre les quatre posicions aquest any sí que sembla ser que a l'Escó no se li escaparà. Té 10 punts d'avantatge, són molts punts, per estar a l'inici ja de la segona volta, així que veurem. Escó, Pobla de Mafumet, Rubí i Europa, 37 i 36 punts aquests últims, Rubí i Europa, ocupen zona de play-off d'ascens a segona B. El Terrassa marca la distància, la diferència, és cinquè amb 31 punts, el segueix el Prat amb 30, també en té 30 el Masnou i el Cerdanyola, a partir d'aquí ja s'iguala una mica més la classificació. I pel que fa a la part baixa, en zona de descens, el Martinenc, que avui ha perdut el camp de l'Escó, ocupa la 18a posició, tercer per la cua, amb 20 punts. També té 20 punts el Gavà i tanca amb 12 el Vilassar de Mar, que per cert serà el proper rival de l'Escó en Lliga. Per tant, veurem què passa. La propera setmana, en el seu desplaçament, el desplaçament del líder de l'Escó al camp del Cuel, Vilassar de Mar. Aquests partits trampa i a vegades complicats, Rubén?
Sí, sí, la veritat que són... l'equip agafa un nivell de confiança que no sé per què, però és així, no? Quan l'equip que està dalt s'enfronta en equips de baix, al final acaba patint. Esperem que no sigui el cas i que l'Escó vingui en els tres punts cap a casa.
De seguida parlem de l'Escó en general, abans però els expliquem com ha anat el partit d'aquest migdia contra el Martinenc, amb aquesta victòria de l'Escó per 2-0, i després parlem amb el Rubén, que bé, és l'entrenador de l'Escó B, però òbviament forma part del mateix club
i això del primer equip també segueix de ben a prop, així que de seguida en parlarem. Abans, però us explico com ha anat aquest Escó B, aquest Escó 2, Martinenc 0.
Futbol Club Escó.
Bé, doncs, dos grans gols de Genís Soldevila permeten mantenir el lideratge, com dèiem, una jornada més de l'Escó. El Martinenc, que ho ha intentat en tot moment, s'ha vist frenat per una gran primera meitat dels homes de Miguel Rubio i, sobretot, pel segon gol que sentenciava el partit a l'inici de la represa. Un Escó que ha començat molt fort el partit, amb diverses arribades de perill, i és que els homes de Miguel Rubio han fet circular molt bé la pilota mostrant-se clarament superiors al seu rival. Aquesta superioritat ha tingut el seu premi al minut 9, ben aviat, quan Genís es quedava sol davant del porter i anotava el primer gol de l'encontre, un Genís que acabaria sent, com dèiem, el protagonista del partit amb els seus dos golets. El gol que ha fet l'Escó, l'1-0, no ha frenat el conjunt local, que podia haver augmentat la seva renda en més ocasions durant el primer temps. Però també és cert que el Martinenc ha dit la seua en algunes accions. Per això sí, la defensa local s'ha mostrat impenetrable i també Sergi Fuertes no ha tingut cap mena d'ensurt durant tot el partit en quant a les jugades d'atac del Martinenc. La segona part semblava que els visitants havien sortit clarament en busca de la porteria esconenca. Recordin que el resultat era a la mitja part de 1-0, per tant, partit obert, però just al 49, 4 minuts ja de la segona meitat, Genís, amb un potent xut, enviava la pilota a l'escaire, golàs, i feia el definitiu 2-0. Un gol que ha deixat completament fred el partit, i la veritat és que a partir d'allí, a partir del 2-0, pràcticament ja no s'ha vist cap ocasió de gol. Ha estat un partit que ja estava sentenciat. Tampoc no ha anat a més el Martinenc, tampoc l'Escó. Els dos equips semblava que es conformaven amb aquest resultat, i així s'ha acabat. 2-0, victòria al final plàcida, sobretot els últims minuts de la segona meitat per a l'Escó. Una Escó que, com dèiem, lidera la classificació amb el permís de la Pobla de Mafumet i que la propera setmana viatjarà al camp del Vilassar de Mar, que és el cuer de la Lliga. No sé si has estat també el partit d'aquest migdia, Rubén. Has sí. pogut allargar-te?
Sí, sí, he estat allí, l'he estat veient. I la veritat que en joc han fet un gran nivell, porten un gran nivell dins de cadascú d'ells i el camp se reflexa, no? Avui, pues, en cap moment veies perill a cap derrota ni res. Vull dir, que el Martinenc sí que apretava, però l'Escó està ben format en les seves línies i ben treballat i no han patit gens ni mica.
Bé, en quant a la temporada passada, l'Escó s'ha reforçat, que es va reforçar aquest estiu, amb jugadors també de molt bon nivell, de molt alt nivell, i bé, sí que és cert que la temporada passada, si te'n recordes, l'Escó va fer una temporada brutal i va anar de més a menys, perquè al final va acabar caient, però aquesta temporada ha estat tot el contrari, no? Va començar una mica amb irregularitat, i al final sembla que ha trobat aquesta línia que l'ha dut a liderar la classificació i a tenir 10 punts de coixí per a aquest any, sí, no escapar-se-li la promoció d'ascens, no?
Sí, la veritat és que, jo perquè els vaig entrenar, que coincidim molts dies entrenant, i veus el ritme, el nivell i el treball que estan fent, i crec que enguany sí que no s'escaparà. Falta molt, perquè falta molt encara, però bueno, veient l'equip com treballa, els partits que estan fent, dubto molt de que aquest any se pugui arribar a escapar.
Imagino que la teva figura d'entrenador del filial, de l'Escó B, en principi aquests dos equips han d'anar ben lligats. Potser ara encara no, perquè la distància és molt, molt àmplia, tercera divisió a quarta catalana, el filial està massa lluny, però sí que és cert que en principi entre Miguel Rubio i tu, en un futur, ha d'haver aquest diàleg perquè alguns jugadors del B doncs hagin de fer el salt, no tots, òbviament, i hi haurà sí, casos no. molt concrets perquè les categories són les categories, sí, i salta moltíssim.
Ja, està molt lluny, no? Però, bueno,
però sí que ha d'haver aquesta mena de feedback.
De fet, no et diré que parléssim cada dia, però bueno, com que són sobretot els divendres, pues coincidim al camp i entrenem junts, i a vegades que parlem, no? I Rubio pues, me pregunta que com estan els xavals, que com veig, inclús pues, el que és l'Alexis Pedraza entrenant el primer equip. Alguna vegada, ara perquè està lesionat, però el que és Ricard Manyà també alguna vegada ha anat entrenant el primer equip, i me pregunta que com estan, com els veig i tal, i bueno, el passa, clar, hem de ser realistes i la distància de la categoria nostra, el nostre primer equip, és molt elevada i... Però, bueno, allí estan entrenant amb ells i qui sap.
I és una distància important ara, qui sap l'any que ve. Potser quedarà igual, eh?
Sí.
Potser bueno, quedarà igual.
Això també serà bo pel club, no?
El primer equip a segona B i va a la tercera catalana. La distància continuarà sent la mateixa.
Sí, però, bueno, la veritat que es nota, no? Els xavals que van entrenar, o sigui, els jugadors del B, que van entrenar el primer equip, els veus que... porten una altra marxa, no? I, i bueno, al final cabo lo que mires és pel club i de tirar-lo més amunt, que pugen ells, perfecte, que pugen altres, més perfecte encara, però bueno, la història està en que a llarg plaç pues, està disminuir aquesta distància entre categories i que poguéssim treballar com un filial com realment toca.
I que hi hagi l'oportunitat que algun jugador faci el salt. És complicat, és difícil, s'ha de ser realista en aquest cas, però sí que seria la il·lusió, imagino, del club també. No?
Sí, no, a veure, l'objectiu és este, no? De estar en altres pujar i que a llarg plaç pues, que la categoria se vagi escurçant i que per tots els joves que vagin sortint tinguin un peu més a prop del primer equip, no? Que no sigui aquesta distància tan llarga que hi ha actualment.
Imagina a vegades que per als jugadors en general, però sobretot per als juvenils que venen d'un futbol base que bé, és un futbol base de qualitat, doncs que al final la seva sortida per a continuar al club sigui la quarta catalana. Això fa que frenin considerablement la seva progressió.
Sí,
no?
Sí, hem de ser realistes el que ens va passar l'any passat, de juvenils que acabaven de dir que deus que farem un equip de quarta i tal, la intenció és, bueno, ho veien la quarta, no? I, pues bueno, estem treballant en aquest àmbit, no? De l'equip, pujar-lo de categoria, però la distància no sigui tanta, i que sigui un pas previ del juvenil que acabi cara al primer equip. Uh-huh. O sigui, sempre mirant cara al primer equip.
Sí. Bé, doncs ens seguirem parlant de l'Ascó i ens seguirem parlant amb més tranquil·litat també a la part de quarta catalana quan parlem amb el Rubén sobre l'actualitat del filial de l'Ascó, que és sobretot pel que ha vingut a parlar avui del primer equip, en tot cas ja en parlarem un altre dia, però del filial de l'Ascó que en parlarem amb el Rubén, que a més jo crec que el Rubén més o menys va seguint també cada categoria, així que també podràs anar fent cullerada, no?
Alguna coseta.
Alguna coseta, segur que sí. Vinga, doncs de seguida anem a la segona catalana, bones notícies també per al Gandesa, de seguida en parlem, de seguida ens ho explica el Genís, però abans fem un petit break per anar a la primera catalana, perquè allí tenim de fer el repàs de què han fet els equips ebrencs en aquesta categoria. Així que comencem per l'Amposta, eh? Una Amposta que ha empatat sense gols, 0-0 a casa contra el Vilanova i la Geltrú. Titulars, Joan Barrufet i Marc Bernet. Ha jugat tot el partit Marc Bernet. No ho ha fet Joan Barrufet, que al minut 60 ha estat substituït. 0-0, un puntet. I d'altra banda, derrota de la Rapitenca per 2-1 al camp del Morell. Així està la primera catalana i ara sí, anem cap a la segona.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Segona catalana. Resultats i classificació.
Segona catalana, grup 6è, jornada número 18. La Canonja 0, Cambrils 1.
Ampolla 1, Jesús i Maria 1.
Camarles 1, Remolins Vítem 2.
Tancat 2, Tortosa 1.
Jesús Catalonia 3, Sant Pere i Sant Pau 1.
Alcanà 0, Valls 0.
Vilaseca 1, Campclar 0.
La Cava 1, Gandesa 3.
I Roda de Barà 2, Deltebre 1. La classificació està liderada pel Vilaseca, 48 punts. Tot continua igual. El Jesús i Maria, segon, amb 39. I el Remolins Vítem ocupa la tercera posició amb 36 punts. 35 per a la Canonja, el Tortosa, i ja aquí es trenca una mica la classificació un altre cop. Es trenca amb la primera posició, el Vilaseca ja trenca la primera plaça. Després tenim aquí un grup amb molta igualtat, Jesús i Maria, Remolins Vítem, la Canonja i Tortosa. I després ja amb 6 punts menys que el Tortosa, 6è, amb 29 punts, tenim Alcanar, Valls i Gandesa. 26 per al Catalonia i el Roda de Barà, proper rival, si no m'equivoco, del Gandesa, Javi, el Roda de Barà.
Sí, senyor.
I, a més, 23 punts a Ampolla, 21 per a la Cava, 18 per a Cambrils i Tancat, 16 per a Deltebre, 13 per a Camarles i 10 per a Campclar i Sant Pere i Sant Pau, que tanca aquesta classificació. Així que, victòria, com dèiem, del Gandesa aquesta jornada, 1-3 al camp de la Cava, és una victòria històrica, Javi, aquesta?
Sí.
Per què?
Pues perquè mai...
Ah, dius-ho tu, que mira que no era...
Jo també, no, a la crònica ja havia posat allò que parles ja, mira.
Ah, sí? Ja ho havia sigut així.
Pues mai s'havia aconseguit una victòria allí i ara, pues, la veritat és pues, que és molt, molt, molt important anar en un camp com el de la Cava i aconseguir 3 punts. Cal dir que no és per traure mèrit, però cal dir que la Cava no és la dels altres anys, no és una Cava que estem acostumats a veure... estos anys passats.
Molt bé, doncs de seguida el Genís ens explica com ha anat el partit, però abans escoltem a Rafael Navarro, entrenador del Gandesa, després de l'encontre amb aquesta victòria per 1-3.
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Rafael Navarro.
Bé, sí, per mi, per primera vegada, potser esta temporada, trobem recompensa, un bon partit a un camp molt difícil, un camp que també tradicionalment se li donava molt malament al Gandesa i que per fi hem pogut treure els tres punts. Hem començat no gaire bé perquè una pilota refusada d'un córner s'ha quedat allà a la frontal i mos han fet el primer gol, però bueno, ràpidament mos han ficat al partit i bueno, crec que hem cregut moltes, a la primera part hem creat moltes ocasions, hi ha hagut els dos gols que mos han fet ficar per davant al marcador i ha aparegut una altra ocasió claríssima, un contra un, el porter de Guiu, clar, ho ha definit molt bé però ha anat al palo. Però bueno, hem anat en la victòria per 1-2 i la segona part crec que hem fet un partit molt serio, hem reforçat molt el mig del camp, hem estat molt ben situats, molt ben posicionats al camp i també en un córner, una segona jugada després d'un córner, i ja ha fet el 3-1 i bueno, ens ha fet estar ja més tranquils al partit i hem sabut portar bastant bé este tram final del partit, l'acaben, no mos han inquietat en quant a ocasions i bueno, una bona victòria i crec que els tres punts mos serviran també per a pujar els ànims i poder tirar endavant estos dos partits que ara tenim a casa i a veure si podem fer sis punts més estos dos partits de casa i tornem-nos a consolidar a la zona alta.
Bé, doncs era Rafael Navarro, se li va content, sobretot amb aquesta victòria, perquè és un entrenador que ha aconseguit aquesta victòria al camp de la Cava, però bé, 1-3, Genís, explica'ns més detalls.
Doncs sí, bona victòria al Gandesa, que necessitava retrobar-se amb la victòria. No començava molt bé el partit pels de la Terra Alta, quan al minut 7 s'avançava la Cava, després que Ruibal aprofités un refús de Batiste que deixava la pilota morta a la frontal de l'àrea per a fer un golàs que entrava amb rosca pel segon pal. Els homes de Rafael Navarro, però, no baixaven els braços i responien ràpidament mitjançant Guiu. Genís estava ja bona pilota al travesser i el rebot l'aprofitava el davanter del Priorat per a fer-lo avui calmar les aigües al minut 13 de joc. Continuava el monòleg de Guiu, que la tornava a tenir dos minuts més tard, però el barrer, el porter, com deia Rafael, una jugada molt bonica, acabava a la base del pal. L'existència del Gandesa trobaria recompensa al minut 22, quan Dilla aprofitava la passada mil·limètrica al segon pal de Genís per fer l'1-2. Abans d'arribar al descans, Pere, amb tota la intenció, llançava una falta des de molt lluny que la feia ressonar contra el travesser i hagués pogut significar l'1-3. A la segona meitat, el Gandesa seguia amb el domini i ràpidament tancava el marcador. Dilla, després d'un refús, a la sortida d'un córner, l'enviava al segon pal amb un xuc potent i ara sí feia l'1-3 i la Cava pràcticament no aixafava l'àrea de Rojas i Roger encara tindria una altra per ampliar el resultat. Bona victòria al Gandesa, a un camp, com diu Javi, que no havia guanyat mai. La setmana vinent, hem dit...
A casa contra el Roda.
Molt bé. Per cert, ara que dius Rojas, felicitar Rojas de part de tot l'equip de l'estadi que ha estat pare. A Rojas i també a la Emma.
Enzo,
la...
no? Es diu Enzo.
Enzo.
Sí, i també a la Emma, així que enhorabona als dos i a disfrutar de la paternitat, mm-hmm. Hòstia, Rojas ja no li falta res, ja. Ja ho té tot, ja.
Trofeus de dins l'estadi.
Sí, sí.
Fill.
Ja no, es pot retirar, ja, bueno, no. Sí, sí. Per la sort de la Gandesa...
No ho pot fer, això, ja ho sé.
Un gran porter, la veritat tant, és que sí. Jo el conec i... un fenomen i, a més, com a persona, no? Una gran persona. Sí. I, bueno, des d'aquí aprofitar i felicitar-lo també, que no ho sabia, per cert.
Sí, sí, aquí, això de part de futbol, se parlen de més coses, també.
Sálvame.
Ja d'aquí dos dies hi ha un sálvame o una cosa...
Sí, el que tu vulguis.
Ah, que sí. Bé, doncs, enhorabona, Rojas, nosaltres seguim. No sé si hi ha alguna cosa, algun apunt més que vulguis afegir, Xavi.
No, bueno...
Partides de Guiu, no?, pel que comentava Genís.
Sí, la veritat és que sí, Guiu que està donant les seves millors versions, que la veritat és que fa uns últims partits han sigut molt bons, i no res, esperar el Roda a casa i després del Tebre, que es poden traure 6 punts aquí i tornar reganxat en... a les posicions de dalt, que sí que és complicat, però bueno, quedem tota una volta encara.
I si aquest seria un al·licient important també per a l'equip, perquè si no quedar-se despenjat amb aquestes alçades de lliga també és complicat competir després.
Bueno, jo crec que estarà renyit. Ara mateix a la classificació no es veu així, però avui hem vist en un Tortosa que ha sigut capaç de perdre contra el tancat. És una categoria complicada que tots els partits compten, sí que pareix un tòpic, però la veritat és que és així. Los de baix cada vegada més aniran necessitats de punts, trauran forces d'on no n'hi ha, i tot això a la llarga es notarà la classificació.
Un tancat que amb la victòria contra el Tortosa surt del descens, Li ha anat molt bé també aquesta victòria.
Però realment el que estava dient, no? És estos equips que necessiten els punts, uh-huh. Ja que aquestes ànsies i aquestes ganes sumat a possiblement un equip en més bones condicions que es troba còmode al camp i que ho veu fàcil, deixa escapar punts, que a la llarga pues, pot estar tot més apretat.
Bueno, és la segona volta, la volta de la veritat, Rubén?
Ara ja no val badar.
No, no, aquí ja us aixequeu tots. Els aquí, deures,
és que...
aquí es veurà si s'han fet o no.
Sí, no, la veritat és que quan comencen les segones voltes ja dius, bueno, ara ja tot és a tota una i he treballat fins al final.
Mm. Queden pocs mesos de competició, a finals de maig, si no m'equivoco, s'acaba la Lliga. Estem a finals de gener, així que a posar-se les piles aquells que encara no ho havien fet, perquè aquesta recta final, òbviament també amb la igualtat que veiem en cadascuna de les lligues que repassem, també serà molt, però que molt apassionant. Tant per la part bona com per la part negativa, que també hi haurà equips que, malauradament, doncs, no podran assolir els seus objectius esportius. De seguida anem a la publicitat, però abans vull fer un repàs a la pregunta. La pregunta de la jornada dins estadi, repassem què preguntem i repassem sobretot les respostes que de moment ens van arribant.
La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Pues a la pregunta, penseu que aquest és l'any de l'Escobé per a pujar a tercera catalana? Ja tenim dos comentaris. En primera instància el de Miquel Faiget, que diu jo crec que sí, però s'haurà de lluitar molt fins al final de temporada. I també tenim el de José Luis Nicolás,
de Pete,
que ens diu segur que sí, tenen una gran plantilla i ara amb l'Oriol Viernés encara més.
Home, la veritat que sí. La veritat que en Oriol mos ha anat molt bé. I, bueno, aprofitant, la llàstima que avui lo teníem sancionat i no podia estar nosaltres. Però, bueno, la veritat que ha començat amb moltes ganes i, de fet, pues, en quatre partits ja porta 4 o 5 gols. Vull dir que...
Clar, un jugador com l'Oriol també en aquestes categories marca molt la diferència.
Marca, i després les seves ganes és quan la contagi a la resta de l'equip. És un noi que estira molt de l'equip i els demés lo segueixen i, bueno, a poc i arribar fins al final.
De fet, crec que l'Oriol tenia aquella foto d'allí, no? Potser, en aquell quadre, surt allí l'Oriol, no? L'any de la tercera divisió, amb el Mau Freda, amb Mauro Ràpnic. Sí. És que tenim aquí una fotografia de l'Escó penjada en un quadre.
Per aquí, 2010.
Sí, un moment d'aquella temporada, 2010-2011, que va jugar a la tercera divisió l'Escó. Malauradament va baixar aquell any mateix, però ara que parlem de l'Oriol sí que el veig allí a la fotografia. Bé, doncs, de moment són els dos comentaris que ens van arribant, el de Miquel i el de Pete, també homes que també estimen a l'Escó. El Pete està ara mateix a l'Olímpic, però també sabem que,
sí,
que això de l'Escó...
Sí, tota la vida ha estat l'Escó,
per
no?
Això.
I Miquel, doncs, no cal dir-ho. És l'home que està tot el dia al camp, està treballant pel club, i que pels entrenadors doncs, lo tenim allí pel que faci falta.
Bé, doncs, recordin que poden dir encara la seva. Si penseu, aquest any és l'any de l'ascens de l'Escó B a tercera catalana. Volem veure què en dieu. Ho anirem repassant al llarg del programa. Són ara mateix les 10:43. Nosaltres anem a la publicitat. No marxin perquè hi tornem de seguida amb tota la tercera i la quarta catalana. No s'ho perdin. Estan escoltant dins l'estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977-400102.
A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606-71-94-33. 606-71-94-33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa... en bones mans.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. frigorífics, càmeres, cafeteres, fins i tot maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628 577 948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Respira, descansa. Les Capçades, un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Joieria Rellotgeria Anna Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Anna Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats,
classificacions,
entrevistes,
jugadors,
tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'Estadi, amb Eduard Pino.
Són les 10 i 48 minuts, estan escoltant Dins l'Estadi, Genís Tesson, Sergi Sabigueu. A més, t'ha arribat ara, en aquest precís moment.
Com patixes,
Estan escoltant Dins l'Estadi, avui programa número 191, diumenge 25 de gener. Avui teníem nosaltres aquí d'invitat el Rubén Viudes, l'entrenador de l'Escó B. I, per cert, avui estem fent la següent pregunta a través del Facebook.
Penseu que aquest és l'any de l'Escó B per a pujar a tercera catalana?
Ja tenim respostes, les hem repassat a la primera part del programa, n'esperem més i les anirem repassant, òbviament, amb el Xavi Salvador, que està ben pendent del que succeeix al món virtual, al món del Facebook.
Faltaria més.
Està aquí, ben pendent.
I tant.
Bé, doncs en aquesta segona part del programa hem de començar a repassar la tercera catalana. La tercera catalana, la quarta, el poliesportiu i futbolistes ebrencs al món.
Ah,
i la firma final
no te queda, no.
De Francesc Granell. Tot això és el que ens queda en aquesta segona part del programa i també avui l'apartat de quarta catalana serà un bloc important perquè tenim el Rubén Viudez i òbviament li toca en aquesta tercera posició que ocupa el seu equip, l'Escó B, de moment en zona d'ascens a categoria. Per cert, comentava lo del Facebook, hem rebut a la mitja part una trucada, la trucada de Sánchez, que
nosaltres
t'agraïm moltíssim, sempre ens truca, no té Facebook, però ell vol participar al programa i això és molt d'agrair. Ens ha trucat el Sánchez dient-nos que, bueno, per començar, una forta abraçada a Rubén Viudez, una gran persona, gran entrenador, i que li desitja tota la sort del món, òbviament, a l'Escó B per a que pugi de categoria. L'aposta de Rubén, de Sánchez, és que, òbviament, que pugi Olímpic, Vilalba i Escó B, així que, bueno, jo crec que és l'aposta de Sánchez i de tots. Però Però bé, que aquesta trucada de Sánchez també dient que estava molt content, que visca el Monanova, ha acabat dient. Això d'això. Bueno, visca els Atlètics de Monanova, ha acabat dient. Sánchez, tot un crac també.
Vaja, vaja, gran personatge. Conegut arreu, no?, que se sol dir.
Per això, nosaltres li diem Sánchez perquè ja no calen presentacions. Sánchez, ostres. Te'n recordes lo del Pantomac?
Pantomac.
Ara m'ha vingut al cap.
El Pantomac va ser un...
Sopant aquí, en família. Bueno, no estàvem aquí, estàvem a Ràdio Moranova, com a vindre.
Gran dia en gran gent.
I tant, amb Jordi Boix, amb Sánchez, amb Javi... Què estàvem més, Geni?
Jordi Salayet.
No, tu n'hi eres encara.
Jordi Salayet i...
Sergi?
Potser està bé Sergi.
Sergi Collvinent, sí. No? I un servidor. Estàvem per allí... Bueno... Dit això, avui ens anarem per les rames, eh? No sé.
I ara que...
Primer parlàvem amb Rubén Viu del tema de la cançó, no, i ens hem anat a la Super Bowl, i que Katy Perry, que no sé què, i que no sé quant.
I ho haguéssim ara... pogut allargar més, perquè el tema de la Super Bowl dona de sí, però bueno, és igual.
Sí, la Super Bowl dona molt de sí, i tant. Vinga, doncs, som-hi, que hem de continuar. Tercera catalana. Anem a veure què ha passat en aquesta jornada al futbol de casa nostra, a la tercera catalana. Rebocem els resultats. Ràdio
Mora d'Ebre. Dins l'estadi. Tercera catalana. Resultats i classificació.
Els All-Stars també donarien molt que parlar. També donarien molt que parlar.
No, però a mi em sembla que... Bueno, és igual, deixem-ho anar. Tira,
sí,
perquè...
Si no, se'ns farà tard.
Tira.
Vinga, tercera catalana, grup primer, jornada número 18. Aquests són els resultats d'aquesta jornada. Aldeana 0, Ulldecona 0.
Batea 1, Horta de Sant Joan 2.
La Sénia 2, Alcanar B 1.
Santa Bàrbara 1, Ametlla de Mar 1.
Sant Jaume d'Enveja 0, Mora la Nova 4.
Roquetenc 0, Godall 1.
Pinell 0, Corbera d'Ebre 3.
Ginestà 2, Flix 3.
I Campredó 0, El Perelló 0. Déu-n'hi-do aquesta jornada amb derbis molt importants que ens han afectat a equips de casa nostra, com el Batea Horta de Sant Joan, amb remuntada inclosa, el Pinell Corbera d'Ebre i el Ginestà Flix, un Ginestà que continua sense guanyar a casa. Bé, doncs la classificació, tot i la derrota del Batea, continua com a líder el conjunt de la Terra Alta, el conjunt de Joan Vallès, amb 35 punts, això sí, compartint aquesta preciada posició.
Me seguís preocupant encara el tema de les plaques, Edu.
Tranquil, no et preocupis.
Oh, ja.
Amb l'Aldeana, amb 35 punts, que recordin, ara mateix comparteixen lideratge. Tercera posició per al Santa Bàrbara, amb 34, Ulldecona, Mora la Nova, amb 33, 32 per al Corbera d'Ebre i 30 per al Godall. Déu-n'hi-do com està la classificació. Del primer classificat al setè, només hi ha 5 punts de diferència. La Sénia és vuitè amb 27, Flix 26, Roquetenc 26, el Perelló 25 punts, molt a baix el Perelló, 22 per al Pinell, 18 punts per a Ginestà i Horta de Sant Joan, 17 per a l'Ametlla de Mar i en descens, també amb 17, Campredó, 16 per al Canà B i tanca amb 6 el Sant Jaume d'Enveja. Així està la classificació a la tercera catalana, al grup primer, i com que dèiem que teníem partits molt interessants que repassar, anem a veure què ha passat aquesta tarda en tots aquests derbis i tots aquests partits de la tercera catalana.
Club de futbol Batea. Club esportiu Horta de Sant Joan.
En línia, Joan Vallès.
Bueno, primer que res, pogués sofrir la primera derrota a casa en el primer partit de la segona volta. La primera volta no havíem sofert cap derrota. Sabíem que seria complicat, un partit molt igualat, tot i que sí que hi havia diferències en la classificació. Nosaltres la primera part no ha sigut, possiblement ha sigut la pitjor primera part que havíem fet en tota la temporada i el partit se'ns ha anat bastant, tot i haver-nos avançat al marcador. Però bé, les acaballes de la primera part han pogut empatar i ja venien una mica deixant les nostres decisions de la primera part i que en canvi sí que estàvem ben posats i ben assentats. De la segona part han variat algunes coses i sí, veritablement, han tingut més localització i més posició al camp. I, bueno, en canvi, pues, quan estàvem una mica més ben col·locats i estàvem fent grans coses, pues, sense avançat, i a partir d'aquí, doncs, ens faltaven 20 o 25 minuts. Nosaltres ho hem provat, i ja pràcticament pues, sí que han intentat mantenir aquest resultat, trobant el partit i intentant que no es jugués massa. I, en canvi, nosaltres provant-ho, al final recordo de l'Agustí una pilota al pal ja pràcticament al minut 80 i pico, minut 90, que s'hagués donat l'empat i que possiblement el repartiment de punts hagués sigut el més lògic vist per totes les forces, la primera podria haver part per a ells, la segona per a nosaltres, però no ha pogut ser així, doncs felicitar l'Horta i l'altre pues, bueno, ha continuat treballant perquè bueno, un guany i l'altre li va arribar a aquesta derrota.
Bé, doncs era Joan Vallès valorant aquesta derrota del Batea davant de l'Horta de Sant Joan.
Des de dins l'estadi, sí, intentem, bueno, desitgem que recupero aviat perquè està, sí, molt constipat, ha fet un gran esforç.
Se li notava, gràcies a Joan. És una derrota important per al Batea perquè, bé, el frena una mica en el lideratge que continua mantenint, això sí, que sé que la cosa queda més igualada. D'altra banda, però és una victòria vital i aire pur per a l'Horta de Sant Joan, que amb aquests 3 punts surt del descens. És a dir, que importantíssima també la victòria per als homes de Robert Cantó, que d'altra banda hem intentat contactar amb ell perquè ens fes la valoració, però no hi ha hagut manera, no hem pogut contactar amb ell,
no,
per això no tenim. Però sí que és cert que la victòria per a l'Horta de Sant Joan és importantíssima perquè el conjunt de la Terra Alta està passant una temporada complicada, en zona de descens, inclús en algunes jornades, i amb aquesta victòria doncs surt d'aquestes posicions de descens. Bé, doncs, derbi de la Terra Alta, Genís.
Batea 1, Horta 2. Sorprenent victòria de l'Horta al camp del líder, que no havia perdut a casa cap partit en tota la primera volta. Els homes de Joan Vallès no sortien amb la mateixa concentració que en altres ocasions i això es notava amb el seu ritme de joc. L'Horta sortia sense cap pressió i amb moltes ganes d'emportar-se el derbi. Els groc i negres veien com l'equip que s'avançava primer era el Batea. Els de Robert Cantó, però, s'esforçaven per empatar el partit i al final de la primera part ho aconseguien a la sortida d'un córner. I a la segona part, l'Horta seguia incisiu i tot i que el domini ja era favorable al Batea, els visitants aprofitaven una sacada de banda per a fer el gol mitjançant Sergi. Amb el gol, l'Horta mirava de dormir el partit i era el Batea qui ho intentava la desesperada. Agustí enviava un pal, una pilota al pal, perdó, als darrers minuts.
Aquí!
Una pilota al pal, als darrers minuts.
Ha vingut jaleo.
Un pal de l'Agustí, déu-n'hi-do, també.
Si algú té força per enviar un pal, crec que és l'Agustí, també.
És l'Agustí.
Finalment, el Batea queda derrotat. Ara, com hem dit, comparteix líder a taula l'Aldeana. I la setmana vinent van a Ulldecona. I serà un partidàs. I l'Horta en la victòria surt de la zona de descens i es situa amb 18 punts. I la setmana vinent, Horta la senya.
Agredols, no? Perquè un equip que segueix és com el Batea perd. I, per altra banda, l'Horta aconseguir sortir d'aquella zona complicada. Però, bueno,
és una victòria vital. I aquesta classificació, després del partit d'un dels derbis de la Terra Alta, en tenim un altre, que és el Pinell-Corbera, que repassarem després, però amb la derrota del Batea i amb aquesta situació que tenim ara mateix a la part alta, fa que el Móra Nova, avui amb la victòria al camp del Cué, el Sant Jaume d'Enveja, sense despentinar-se massa, 0-4, doncs se situï a només 2 punts de la primera posició i també de la segona, així que...
Atlètics de Móra la Nova.
Així que el Genís ens explica com ha anat aquesta tarda el partit.
Pues sí, hem guanyat 0-4 i era un partit d'aquests que no... que costa molt jugar perquè entre feia molt vent, el camp del Sant Jaume és la cosa més asquerosa que hi ha ara, no sé si compartint, està al top...
Bueno, te refereixis a l'estadi, no? Al terreny de joc.
Sí, clar.
Vale.
Compartint liderat amb el Rocketing...
Tinc una cançó per la setmana que ve, perquè te la ficaré quan...
Sí, què passa ara? Puc fer la crònica?
No, fes. En crònica't.
En crònica't.
Doncs van sortir bastant concentrats al terreny de joc, tot i que costava molt jugar a futbol. El Sant Jaume és un equip molt fluix, amb molt poc perill, ja té molta mala pinta la situació que té el Sant Jaume ara mateix. I bé, nosaltres ho hem anat intentant durant tota la primera part, Jordan ha tingut 2 o 3 de molt clares, i al final una bona passada d'Edu a 5 minuts o així abans d'arribar al descans, una passada interior de l'Edu, l'ha aprofitat Jordan, que ha posat el peu i ha fet l'1-0. Aquest resultat ens arribem al descans i a la segona part encara han sigut més dominadors. Tampoc han fet un gran futbol perquè entre que no es podia i que ells han estat molt intensos, la veritat, doncs no s'ha vist un gran partit, però ràpidament després d'una falta lateral hi ha caigut una pilota morta a Rafic, que ha fet una volea així mig mixta, però està molt a prop i l'ha fotut dins. Així ha sigut el 0-2 i poc després d'una sacada en córner, li ha caigut una pilota morta a l'Àlex, a l'Àlex Robles, que ha fotut una bona volea i l'ha enviat al segon pal, un bon gol de l'Àlex, i amb el 0-3 el partit està bastant tancat.
I sense dinar,
que anava amb 2 pomes. Però bon.
Vale, és un bon dinar, un dinar important.
Després d'això ha hagut bastant follon, perquè ha hagut una falta de Ríos bastant dura, però bueno, era falta de targeta groga, no anava a fer mal ni res, era un xoc. El delanter del Sant Jaume ha anat, ha espanyat a Ríos, i bueno, el trifulca del Copón, l'entrenador ha sortit corrent a pegar a Ruben, la gent del públic ha saltat també a dins del tren de joc.
La gent del públic ha saltat al tren
sí,
de joc?
Sí, 2 o 3, no sé, jo és que està a l'altra banda i no m'he entrat molt, però...
ja fas bé,
jo vaig a fer un cafè, ja em trucareu.
He posat a parlar amb els de l'altre equip allà.
Me'n vaig que tinc bolos properament.
Tu fent amics, si és que ets l'hòstia, sempre t'ho he dit.
Però bueno, està atent i tinguin de tonteries. Han estat 10 minuts allò.
Estava apuntant, però la crònica...
Sí, no, no, ja.
10 minuts parat la, el 10 partit, minuts. Aproximadament.
No, no,
i al final l'àrbitre ho ha saldat sense treure cap targeta.
Ah, sense targeta.
Ja, res, zero. No, l'àrbitre, la veritat és que ha estat molt acertat durant tot el partit.
Menos bueno, aquí, no?
No, però aquí era o treure 32 roges o, ja, o bueno, no treure en cap.
Si s'ha solucionat bé...
Sí. Clar, era un partit que estava tancat ja, 0-3.
Arribeu a pillar un àrbit pistolero i...
Sí, i no, sí.
Bueno.
Total, que després ja, cap al final del partit, han canviat a Ruben, ha sortit Ricard, el segon porter de jugador, ha sortit de punta, i després l'últim gol l'ha fet Edu, que s'ha estrenat com a golejador, una pilota que el porter falla i l'Edu a plaer. Fes una vaselina sense porter.
Ah,
no. No. I l'ha celebrat molt bé, la mena, Edu. Una abraçada, Edu, que me fotrà canya dimarts. Yeah. I bé, amb això, un total de 0-4, un partit que sabíem que podia ser fàcil, però ho hem treballat bé, perquè el Sant Jaume, vulguis o no, ha corregut i ho ha intentat, però eren tres punts que s'havien de treure sí o sí per a tornar a estar aquí dalt, a estar il·lusionats, estem a dos punts dels líders, i la setmana que ve, guanyant el Roqueteng, farem una mica el Roqueteng i ens quedaríem també bastant a dalt. Serà un bon partit, una nova Roqueteng.
Bueno, nova Roqueteng, la propera setmana, crec que també coincideix amb la presentació del futbol base, podria ser?
Sí. Diré que sí, perquè el poble i també està entera bé.
Bien, Genís.
No, crec que ho va dir Ferran la setmana passada quan va venir per aquí. Bé, doncs important el partit de la propera setmana, Mora Nova Roqueteng, i veurem què passa. Ho repassarem la propera setmana, dia 1 de febrer, aquí a dins l'estadi. Tenim més partits, som-hi.
Club Esportiu Ginestà. Joventut Esportiva Flix.
En línia, Àngel Guiu.
Ha sigut un partit una mica, no sé, una mica com dius de cada diumenge, potser avui s'ha lluitat més que els diumenges passats. Hem tingut davant un gran Flix amb uns grans jugadors de categoria superior i així ho hem demostrat. Nosaltres hem tingut moltes oportunitats, no els hem sigut materialitzar i ells en quatre vilars no han fet tres gols. I nosaltres, doncs, bueno, la mateixa tònica de diumenge, no de diumenge, que davant de porteria, doncs, ens costa moltíssim fer gol. Avui s'ha lluitat moltíssim més que el diumenge passat a casa, s'ha ficat amb una alta intensitat i això ha quedat reflexat amb el marcador, amb un 2-3. Que també cal dir que el Flix ha tingut l'oportunitat d'ampliar el marcador 2-4 amb un penal que porta pues, a tot, pues, no l'ha materialitzat. La part negativa ha sigut la lesió del porter del Flix i del central, que han xocat entre ells dos i ens han tingut d'entrar amb l'ambulància. I des d'aquí, bueno, jo només desitjar-los i sort que aviat puguin tornar als camps, als terrenys de joc i puguin defensar la camiseta del Flix.
Era Àngel Guiu, l'entrenador del Ginestà, i en aquestes últimes paraules es referia a una acció que, déu-n'hi-do, aquestes que et posen els pèls de punta, aquestes accions que són el pitjor del futbol, no? A part de les lesions i les topades aquestes tan brutals, que és la que ens comentava l'Àngel Guiu, de seguida us ho explico. Al final, com dèiem, però 2-3. Comencem per aquesta victòria del Flix i nova derrota per la seva part del Ginestà, que avui ha començat la segona volta i el Ginestà, doncs, segueix sense guanyar a casa. Avui el Flix ha aprofitat aquesta dada per a convertir-se en un nou equip que suma 3 punts més al municipal de Ginestà, òbviament, això sí, per mèrits propis. En línies generals ha estat un partit igualat, però el Flix ha estat més protagonista perquè s'ha fet amb el control de la pilota i, sobretot, que jugadors en la categoria com Jaume Esteve i Yuri, doncs, manin al mig del camp, també ha ajudat els homes de Rius a aconseguir els 3 punts aquesta tarda. Però a banda d'això, el més destacat dels primers minuts, inclús m'atreviria a dir del partit, que al final és el mal Rius de Boca que et queda, ha arribat als 20 minuts de partit quan s'ha produït una topada brutal entre el porter del Flix, Jordi Llorenç, i el defensa del seu equip, l'Eduard Usall. Ha hagut de venir l'ambulància per endur-se els dos jugadors a l'hospital. La part més greu serà endut Usall amb una fissura al dit i una fractura de mandíbula, mentre que Jordi ha acabat amb una forta contusió. Crec que ens ho comentava abans l'entrenador del... He parlat un moment per WhatsApp amb l'entrenador del Flix, amb el Rius, em deia que portava tia collarín, però poca cosa més. No s'ha endut gaire la part forta, sobretot se l'ha endut però l'Eduard Usall. I en aquest cas el porter Jordi Llorenç no ha rebut tant. No? Ha estat una jugada fortuïta on també hi havia un jugador del Ginestà involucrant. No m'han sabut dir ni uns ni els altres quin jugador era del Ginestà en aquest sentit, que també ha quedat estabornit, però ell ha pogut continuar, el jugador del Ginestà ha pogut continuar sense cap problema. Però aquí, en aquesta topada, el partit llavors ha estat 15 minuts aproximadament aturat, han vingut l'ambulància, els han portat a l'hospital, i bé, des d'aquí esperem que tant l'Eduard Usell com el Jordi Llorenç es recuperin el més aviat possible i que no afecti també a la moral de l'equip. Són aquelles jugades terrorífiques que a vegades es produeixen al món del futbol. Com dèiem, el partit ha estat uns 15 minuts aproximadament aturat. El Flix, en aquell moment, emocionalment tocat per aquella jugada esgarrifosa, ha vist com el Ginestà s'avançava al marcador poc després, al minut 29, amb una ràpida jugada de l'Àlex, que acabava amb una centrada ajustadíssima cap a Juanfran, que feia l'1-0. Ha reaccionat, això sí, ràpidament el Flix, que empatava als 36 minuts a la sortida d'un córner, amb el gol de Raúl Carrasco. I, a més, abans del descans, al 41, Joan Porta, de falta, remuntava el partit i feia l'1-2, una falta molt ben llançada cap al pal del porter i remuntada del Flix abans del descans. A la segona meitat, el Ginestà ha millorat la seva imatge i ha aconseguit l'empat al minut 59 gràcies a un gol de Murri de l'Àlex. Mala sessió d'Abel Tarragó cap enrere per al porter Dani Martínez, que havia substituït a Jordi, i l'Àlex, rapidíssim, ha interceptat la pilota i ha marcat a plaer el 2-2, plantant-se davant del porter. Però 10 minuts després, una bona combinació del Flix acabava amb una passada a l'espai per a Jaume Esteve, que no fallava, i amb un xut creuat superava el porter del Ginestà Rafel, per afirmar d'aquesta manera el definitiu 2-3. Hagués pogut sentenciar el Flix al minut 80 amb un penal de Joan Porta, com és per Languera, que anava al pal. El mateix Joan Porta l'ha llançat, la pilota s'ha anat al pal, no ha sentenciat el Flix, i això ho ha pagat en els últims minuts, perquè això ha fet despertar el Ginestà, ha revifat l'equip d'Àngel Guiu, que en els últims minuts ha buscat a la desesperada un gol que almenys els donés l'empat. Els de Guiu han tingut dues ocasions molt clares per empatar, però no han estat gaire encertats en els darrers metres, i al final han tornat a quedar-se les portes de esgarrapar algun punt, o almenys guanyar a casa. Així que amb el 2-3 segueix la mala ratxa del Ginestà com a local, mentre que el Flix aconsegueix una important victòria, això sí, però amb aquest mal regust de boca per les lesions de Jordi Llorenç i Edu Usulla, que esperem que recuperin el més allà possible. La propera setmana, Corbera de Bregin està i Flix Campredó. Per cert, abans parlàvem amb Àngel Guiu, amb el José Antonio Rius, entrenador del Flix. No hem pogut contactar amb ell perquè estava a l'hospital, amb els dos jugadors. Hem pogut parlar això sí a la tarda, i ha estat quan ens ha explicat com ha anat el partit, com ha anat aquesta jugada, però després no hem pogut parlar per a fer-li en línia, així que també disculpem al Rius, que també s'ha disculpat fa un moment, Xavi, perquè no ha pogut atendre el telèfon, però bé, que no passa absolutament res.
L'excusa és totalment justificada.
En aquesta victòria del Flix al final. Ginestà 2, Flix 3. I d'aquest partit ens n'anem, crec, amb un altre derbi, el segon derbi de la Terra Alta.
Club de Futbol Pinell. Club de Futbol Corbera d'Ebre.
És el segon derbi de la Terra Alta, un altre dels que teníem aquesta jornada a casa nostra.
Pinell 0, Corbera 3. El partit començava molt boig, no hi havia un clar dominador i el Fort Vent, que anava a ratxes, no ajudava. La primera ocasió clara era favorable al Pinell, que estavellava en una pilota al pal. El Corbera, però, ràpidament s'afinava ofensivament i començava a crear perill a la porteria local. Al minut 32, Bernat arroplegava una pilota morta a l'àrea i l'enviava al fons de la xarxa. A la segona part, ja el Corbera seguia tancant el Pinell a la seva àrea. Era l'Azen qui rematava a la perfecció una bona centrada i feia el 2-0, que encarava molt bé el partit pels visitants. Finalment, Marc tancava el marcador creuant la pilota des de la frontal després de rebre una bona passada de Toni. El Pinell ha vist com el Corbera li passava per damunt i s'haurà de refer la setmana vinent al camp del Godall. El Corbera segueix en estat de glòria i la setmana que ve rep el Ginestà.
Bé, doncs era l'altre partit que teníem en aquesta categoria. Déu-n'hi-do també com està la categoria, aquests resultats, aquestes jugades, que per cert, abans de començar el programa amb el Rubén ho parlàvem, que també hi ha hagut un jugador de l'Escó.
Un cadet que jugant este matí.
Quan parlàvem precisament d'aquesta topada.
Sí. I, bueno, també s'ha trencat la tibia al peroné. Buah. I ha tingut de ser operat d'urgència i, bueno, he pogut parlar amb sa mare i això i, bueno, lo que és l'operació anar tot bé i ara, pues, a recuperar-se. I paciència.
Qui és aquest jugador?
Joshua Truiller.
Doncs Joshua, molts ànims i aquesta recuperació tibia i peroné, que això, bueno, a veure si per la temporada que ve pot estar a punt.
Sí, bueno, és el que li diu sa mare, no? Que a partir d'ara, pues, paciència i que faci bondat i que el primer és la recuperació, que ja tindrà temps de tornar als camps.
Bé, són lesions, bé, avui perquè ens ho ha dit el Rubén, però sempre ho deixem a l'hora de ben cada jornada. Al futbol base hi ha molts partits, òbviament no repassem aquí el futbol base, sinó que ens dediquem únicament i exclusivament de moment al futbol territorial, al futbol amateur, I clar, a vegades també tenim d'aquestes jugades que és la part més negativa de tot.
Són desagradables.
No? Sí, sí, sí.
I més quan... Te sap mal quan li passa qualsevol, no? Però quan és un xiquet dius... Uf. Perquè clar, els cristians, ja sabem que els nens són més sofrits, no? Mm. Sí.
Bé, doncs, dit això, ens queda alguna cosa més al grup primer, Xavi?
No.
Ja ho tenim tot, així que ens anem cap al grup segon, però abans li vull preguntar com veus aquesta lliga, perquè vés-te-la mirant, vés-te-la mirant bé, Rubén, perquè l'any que ve, qui sap, eh?
Sí, sí. Bueno, a veure, és el que dic, no?
Vés estant atent de quin jugador marca quins gols i sí, no. Què, perquè l'any que ve, no, cuidado.
No, a veure, el que és la tercera la segueixo el que és en resultats i classificació, no? Perquè, bueno... hi ha equips del voltant de casa nostra i són els que t'interessen, no? Perquè al final cabo és com tot. T'interessa si l'any que ve puges que en pocs quilòmetres estiguis i que el món del futbol torni el que era llavors, no? De que un Esco Flix, un Esco Mora, un Mora Olímpic, partits gestos que on realment està la salseta i la gent disfruta.
Bé, doncs l'any que ve podria ser, si al final feu la feina, eh?
Ja que veu
aquestes tres primeres posicions.
Sí, sí, això esperem.
Bé, doncs ara, si nosaltres seguim avançant, són ara mateix les 11 i 11 minuts, anem al grup segon.
Resultats i classificació.
No ens movem de la tercera catalana, però sí que canviem de grup, anem al grup 2, amb aquests següents resultats. Jornada número 18, Falset Esportiu 2, Salauris Futbol Club 4.
Sant Pere i Sant Pau B 2, Alcobé 2.
Maspellicer 1, Unió Astorga 3.
La Pastoreta 0, Bonavista 1.
Salou 1, Hospitalet de l'Infant 2.
Alhambra de Reus 2, Espanya Canonja 2.
I Cambrils United 3, Vilafortuny 2. El líder és la Pastoreta, amb el permís de l'Hospitalet de l'Infant. Tots dos lideren la classificació amb 37 punts. Amb 36 tenim el Racing Club de Futbol Bonavista, amb 34 el Cambrils United i el Falset és 6è amb 28 punts. Pel que fa a la part baixa, 15 per a la Selva del Camp i l'Unió Astorga, 14 per a l'Alhambra de Reus i tanca amb 11 punts el Salauris. Derrota del Falset 2-4 davant del Salauris Futbol Club. Ens ho explica el Francesc Granell.
Falset Esportiu.
Falset 2, Salauris Futbol Club 4. En una acció desafortunada de David Tarreu, que s'autoexpulsa al minut 30, deixant així el Falset amb 10. Una inferioritat que acaben pagant ben car els del Priorat pels seus propis interessos, que tot seguit encaixen al primer gol, 0-1. I malgrat que la segona part comença molt bé pel Falset, que aconsegueixen empatar, però aquestes jugades aïllades no passen d'aquí, i ja els prioratins, mermats per les baixes que portaven, no fan més que posar-hi voluntat, això sí, sense cert. I els visitants, en 5 minuts, acaben sentenciant el partit. I de res serveix el gol del juvenil Piqué, ja que arriba al minut 90. Ara, els falsetans aniran a Vilaseca a disputar el partit del proper diumenge amb el Vilaseca B.
Bé, doncs, el Falset que és després al camp del Vilaseca ve la propera setmana. Una rectificació en aquest apartat. Ens havíem oblidat de dir-vos un resultat, que és el Racing Club de Futbol Bonavista 1, la Selva del Camp 0, un partit i un resultat molt important perquè varia la classificació. D'aquesta manera, amb aquesta victòria, el Racing Club de Futbol Bonavista és el que es queda com a líder de la Lliga amb 39 punts i llavors la Pastoreta i l'Hospitalet de l'Infant és segon i tercer respectivament amb 37 punts cadascun. Dit aquesta rectificació, deixem ja la tercera catalana i anem cap a la quarta.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. Quarta catalana. Resultats i classificació.
Són les 11 i 14 minuts. Crec que tenim més respostes, però les repassem després, si et sembla, Xavi. Així anem en marxa en aquesta quarta catalana. Anem a veure quins són aquests resultats que ens deixa la jornada número 16 del grup 20 de la quarta catalana. Són aquests: Vilalba 0, Arnes 1.
Esco B 0, Roqueteng B 1.
Benissanet 2, Jesús Catalonia B 1.
Ebrescola 2, La Galera 0.
Olímpic Mora d'Ebre 7, Bot 0.
Camarles B 7, Xerta 2.
Remolins Vitem B 1, Aldeana B 2.
I Tivenc 3, Jesús i Maria B 1.
L'Olímpic de Mora d'Ebre s'escapa, és líder en solitari, 41 punts. 6 d'avantatge respecte al Vilalba, que és segon amb 35. I el tercer és l'Escó B, que tot i perdre avui, manté encara aquesta tercera posició. Això sí, amb un punt d'avantatge respecte al Jesús i Maria B, que el segueix de ben a prop amb 29 punts. Es queda una mica més despenjal, o almenys li heu donat vida al Roquetenc B, que es queda cinquè amb 25 punts, els mateixos que el filial del Catalunya, que avui ha perdut a Benissanet. 24 punts per al Tivenys, que va agafant forces, el conjunt del Cristian. Des d'aquí una salutació, Cristian, que ens escolta cada setmana. Salutacions al Cristian.
Ara mateix acaba de parlar.
I que el Tivenys, doncs, va fent la seva feina, porta 3 victòries consecutives i això també li dona una mica d'espenta per a no perdre el fil de l'ascens. Tenim a l'Arnes amb 23, l'Aldeana, l'Ebrescola, la Galera, Benissanet, Camarles, Bot i Xerta, que completen aquesta classificació de la quarta catalana. Com està la lliga, com està la part de dalt, eh? Bueno, haureu de suar fins al final,
sí,
eh?
Sí, sí. Semblava que fos qüestió de 3-4 equips, i la veritat que s'està complicant i els de baix estan pujant forts.
A més, el Vilalba porta 2 derrotes consecutives que l'han fet baixar i l'han fet perdre el lideratge que anava compartint i disputant amb l'Olímpic. L'Olímpic de Morave, que està en un moment de forma excepcional. Crec que l'Olímpic ha perdut un partit en tota la temporada, podria ser.
Camp de Catalunya.
És a dir, que el de l'Olímpic ja... Jo crec que l'Olímpic ja va fent la seva, ja va fent el caminet cap a l'ascens, va fent el camí per al Vilalba i l'Ascó. Ara vosaltres l'heu de seguir.
Sí, la veritat que...
Espera, tenim un problema amb el micròfon del Rubén.
Sí, això és el que ens deia...
Què ens deia?
Cristian, que teníem un problema i que no el sentíem.
No, però fins ara el Rubén se sentia bé, eh?
Pues això...
Sí, està bé, sí, no sé.
Fins ara sí.
Però va, ara? El canal este.
No. Bueno, mira, són coses que passen del directe. És graciós perquè sense tocar res no...
Desapareix.
Ha deixat de funcionar.
Són els fantasmes que tenim per aquí.
Ha deixat de funcionar.
Bueno, pues anirem tocant el botonet fins quan apareix, tu.
Cuidado amb el botonet. A més, important que pugui parlar Rubén, més que res perquè anava a parlar de l'Escó, però...
Seria bé.
I aquí algú es pensarà que hi ha censura, eh? Bueno.
No, fia.
Va o no?
I si no, farem una altra cosa, Xavi. Si em sembla...
Canvieu el micro.
Canviem de cable.
Oh, creia, Genís, que total ja ho ha dit tot.
Quan l'Edu va sol i tu no estàs aquí, Xavi, tot va bé, eh?
No, però això són coses que passen.
Bueno, però podem culpar Xavi, si és millor.
No, bé, no. Ara sí. Segur, ara que sí. A veure,
sí,
parla.
Sí.
Ara sí, no?
Sí.
Vinga, pugem una mica el volum.
Has vist que ho has solucionat, no?
Pues bueno, la veritat que s'està posant la classificació complicada i, bueno, l'Olímpic està fent la seva feina i s'està quedant sol a dalt, no? Però, bueno, és el que diem. Nosaltres hem de seguir sumant, hem de seguir treballant per poder estar aquí. La veritat que ara mos ve el Turmalet, que els hi dia avui els jugadors, no? La setmana que venem al Camp de l'Arnes, llavors mos ve el Villalba, i després, pues, no sé si anem a Benissanet i anem al Camp del Jesús i Maria, però bueno, són partits que realment els has de treure si vols estar allí i que han de lluitar per ell. Avui, a pesar de tot de la derrota, pues, no hem perdut la tercera posició, però quan més fàcil les coses o quan se mos posen les coses a tiro per poder treure alguna distància és quan l'equip està una mica que falla, no? Però bueno, el futbol és així i hem de seguir treballant.
Després en parlem del partit, si et sembla, també. Abans comencem aquesta quarta catalana parlant de la golejada de l'Olímpic. Comencem pels derbis, perquè tenim també dos derbis en aquesta jornada a la quarta catalana, com és l'Olímpic Bot i el Vilalba Arnes. Així que repassem aquests derbis i després parlem de l'Ascó.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre. Bot Futbol Club.
Bé, doncs, partit sense molta història, eh? Olímpic, Móra d'Ebre, 7, Bot, 0. El resultat ho diu tot.
7 per l'Olímpic i saque lo...
Partit molt còmode de l'Olímpic, que s'ha trobat amb un Bot que no ha mostrat massa oposició. Tot i la golejada, els de Paco Muñoz inauguraven el marcador 38 minuts de joc, amb el gol de l'Ignasi. Just abans del descans, Sergi Vila feia el 2-0, amb el que se n'anava al descans, eh? 2-0 al descans, tampoc ningú feia presagiar que la cosa aniria amb aquesta golejada. Però la segona meitat, el Bot ja no ha pogut aguantar el ritme que havia imposat un Olímpic afamat de gols. I ha vist com els morencs els hi feien un 7-0 amb el doblet de Pau Muñoz i de Sergi Vila i el hat-trick de l'Ignasi Bernet, que feia de penal el 7-0 definitiu. Amb la derrota de Vilalba i l'Ascó B, l'Olímpic s'escava com a líder imparable d'aquesta quarta catalana. Inclús el 7-0 s'ha quedat curt. Haguéssim pogut caure més gols durant la segona meitat, amb moltes ocasions que ha tingut l'Olímpic per ampliar el marcador. Al final 7-0, victòria per als de Móra d'Ebre, que en aquest cas ja tenen un marge molt ampli, ja pràcticament insalvable, per a que tinguin ja qüestió de setmanes per a celebrar que ja són matemàticament equip de tercera catalana. Falta molt encara, òbviament, potser ara aquí m'he avançat massa.
Sí, però t'has flipat un pelín.
Perquè estem a finals de gener, però bé, és que jo crec que no hi ha color en aquest sentit i que l'Olímpic sí que ara s'ha escapat. Amb aquesta ha punxat el Vilalba, que té moltes baixes, té un equip molt just, molts pocs jugadors i jo crec que l'Olímpic això ho notarà per escapar-se i tranquil·lament doncs no ha de tenir cap problema per assolir l'ascens de categoria, l'Olímpic de Móra d'Ebre. Anem a l'altre derbi.
Futbol Club Vilalba.
Per cert,
Arnes Club Esportiu.
Que m'havia oblidat que l'Olímpic, la setmana que ve, es desplaça al camp de la Galera. Important també aquest apunt, la Galera que ocupa la 12a posició amb 20 punts. Veurem si li posa o no problemes als de Paco Muñoz. I ara sí, anem al derbi de la Terra Alta. Vilalba, Arnes, victòria per a l'Arnes. Ningú apostava tampoc per la derrota d'avui del Vilalba. Segona consecutiva. I ens ho explica el Genís.
Doncs sí, bé, ningú apostava, tot i que nosaltres la setmana passada ja vam dir que seria complicat el partit pel Vilalba, perquè a les baixes que hi ha el Vilalba sempre, si li sumaven els expulsats de la setmana passada, tot el que el Vilalba s'ha presentat amb 12 i l'Abdul que estava lesionat, al final ha hagut d'entrar l'Abdul i tot, i clar, el partit començava ja bastant en contra del Vilalba. Tot i això, el Vilalba ha fet un bon partit, el partit ha estat igualat per part dels dos equips, l'Arnes no arriba molt a la porteria del Vilalba i el Vilalba, la primera part, ha tingut una ocasió molt clara que ha acabat al pal. Després de la segona part, l'Arnes ho ha intentat, el Vilalba ha estat una mica més aguantant, tot i així ha tingut també un pal a la segona part i el partit semblava que acabés 0-0. Al final, al minut 89, amb una contra, Borja Godes ha fet el 0-1, minut 91. Aquí l'àrbitre ha passat 89, però ha sigut el minut 91. Borja ha fet el 0-1 i ha desmuntat el Vilalba, que a part del 0-1, del gerro d'aigua freda, ha vist com al minut 81 Joel era expulsat, per tant, una altra baixa per la setmana, que ve.
Prou!
Bueno, però recuperen, no?
Sí, m'ha explicat que recuperaven a dos, però bé, Joel, que suposa que ha jugat de lateral i tal, una altra baixa en defensa, doncs se li van complicant les coses al Vilalba perquè a més d'això, la setmana que ve se'n va al camp d'un rival directe, que és el de Jesús Maria. Després va al camp de l'Escó, crec, o l'Escó va això, vull dir, té dos partits complicadíssims que interessaria que juguessin amb el màxim número d'efectius.
Si el Vilalba vol assegurar-se aquesta posició, un parell de fitxatges no aniria malament, eh?
És que més que res perquè la renda s'acaba. La renda de la primera volta s'està acabant i té que reaccionar. I ja només equip, jo crec que és una cosa ja també directiva, buscant efectius com sigui per ampliar aquesta plantilla que es queda curta jornada rere jornada.
Bé, doncs segur que ho arreglen. Seguim avançant, ara sí anem a parlar de l'Escó, que ha perdut aquesta tarda contra el Roqueteng.
Futbol Club Escó.
Bé, doncs Escó B 0, Roqueteng 1. Al final, un gol del Roqueteng als minuts finals, al 79.
De penal, sí.
De penal, ha significat la victòria per al conjunt visitant, un Roqueteng que suma 3 punts importants per a també enganxar-se a les posicions de dalt. Però el que sí que destacàveu, sobretot, Rubén, heu acabat molt, però que molt enfadats en l'arbitratge.
És que ha sigut bestial. Aviam, ha sigut el partit... Ha sigut un partit plàcid, vull dir, nosaltres estem ben ordenats al camp, el Roqueteng tancat al seu camp, i era un partit de que, pues, bueno, les típiques jugades de posar el peu, de faltes tontes restes, i, bueno, ha arribat el moment que ha canviat el criteri, i se mos ha girat, i només era falta que fèiem nosaltres, targeta, a la mínima que se li dia algo, se mos planta de cara... I, bueno, després ja, quan ha sigut que primer mos ha expulsat l'Adrià Miró...
Mm-hmm. Al final, quasi, no, ja?
Sí, sí, però ha sigut una jugada de que una pilota llarga, surt el porter, ell posa el peu que ni siquiera toca el porter, fa una mica de cuento i, bueno, l'expulsió de directa. I, bueno, a veure, nosaltres, la veritat, que avui hem estat ben plantats al camp, hem estat treballant, en tot moment... Teníem el Roqueteng controlat, perquè ja sabíem el joc que feien ells, i, bueno, arribàvem, tinc les nostres oportunitats, no els hem sabut aprofitar, i, bueno, una jugada llarga, l'única vegada que ha sortit el Roqueteng del seu camp, una pilota llarga, marxa-lo davant d'ells, el central, Marrodan, va buscar i li fa falta, però fora de l'àrea, i l'ha pita penal. En quant a 5 minuts anteriors, a l'Alexis, la mateixa jugada, el mateix tipus de jugada, li han fet a l'àrea contrària i no ha pitat penal, no? Dius,
Si pites una, pita l'altra.
Que a més significava l'expulsió de Xavi Marrodán.
Sí, sí. I vull dir, aquesta setmana que ve, pues, bueno, recuperem a l'Oriol, però Marrodán i el que és l'Adrià Miró sancionats.
I al final aquest gol doncs, ha significat els 3 punts per al Rocketing. Per cert, Miquel Faget també ha vist la roja, eh?
Sí, sí, quedi... perquè no, estava com delegat i sí. Li ha protestat a l'àrbit. Sí, sí. I ha vingut, però ha fet un fiera. Vull dir, a mi se m'ha encarat 2 vegades de que no passa ni el dit entre una cara i l'altra, no? Vull dir que és un moment que dius, bueno, aquí cadascú té la seva feina, la seva tasca, i que et vagi en esta prepotència i tot això, però arriba un moment que et crema també. I la veritat que en altres, a veure, no és per dir-ho, però ja portem 3 partits que no acabem 11 al camp. Vull dir, a la Galera ens van expulsar l'Adrià Miró, la setmana passada, per una provocació que el mateix àrbit li va fer l'Oriol, bueno, me'l va expulsar i esta setmana 2. Vull dir, és que al final ja penses, dic, bueno, què està passant aquí, no? Però bueno, sembla que sigui l'excusa, no?, de la derrota, però és que si lligues caps, al final dius, bueno, és que a la mínima, nosaltres la que fèiem, a la que volíem atacar, a la que posàvem el peu, mos pitàvem una falta, mos tallàvem, i bueno, dius, ha sigut horrible. La veritat que la derrota mos dol perquè era una oportunitat de poder retallar-li al Villalba 3 punts. Saben que dins de 2 setmanes té bé casa, haguéssim sumat 4 al Jesús i Maria, perdó, i anant a la setmana que ve un camp complicat com el de l'Arnes, pues ja tenies allí una mica de
marge,
de marge per dir, bueno, una mala que vagi un assumpte malament, tens igual, no? Però bueno, mal que mal, continuem estant allí i a pensar la setmana que ve al camp de l'Arnes, que serà un camp difícil i de treballar de valent.
Aquest turmalet que us arriba també serà com una mena de prova de si l'equip està preparat per a fer front a aquests partits complicats, difícils, i jo crec que si pràcticament supereu aquest turmalet, l'equip sí. Tindrà la moral pels núvols per a confiar en l'ascens, eh?
Sí, jo sincerament, jo estic molt content dels xavals, no? Treballen els dimarts, divendres, venen a entrenar, ho donen tot, els partits treballen moltíssim, pràcticament no els hi puc demanar més, no?, de lo que estan donant. El que passa és que quan arriba a aquestes situacions que el que va detrás perd, saps que si tu guanyes dones ell un marge, i això és quan mos agafa aquell punt de pressió, potser per la joventut que hi ha a l'equip i tot, que no s'han administrat, que són, normalment és quan solem fallar, no? Però bueno, avui ho parlem, vull dir, ara mos ve el més dur i és allà on realment hem de donar el callo, hem de treballar per si volem acabar estant aquí dalt.
Al cap i a la fi comentàvem que l'Olímpic com a club problema de jugadors no n'ha de tindre, no en té, i sí que és una cosa que pot tenir problemes el Vilalba, no? És un equip que bé, ha de fitxar sí o sí, i inclús d'aquesta manera tenen plantilla molt curta, però sí que és cert que Olímpic com a escó per club no haurien de tenir problema en aquest cas per a pujar de categoria. Serien no, els principals favorits.
Sí, sí, no, a veure, nosaltres el que tenim clar que la plantilla es va fer, a part tenim una plantilla molt àmplia, que tenim 24 fitxes, però és el moment en què, no? On realment l'equip necessites que t'estiri, el moment que l'equip necessites que estigui. I la veritat que quan arriben estos partits, acaben uns partits així, que, a veure, el de Xarta, si em preguntes avui en dia, havent passat dia partits, què és el que va passar, no sabré contestar. Vale? Sí, perquè va ser
3-0.
Va ser un caos, no? Vull dir, i després realment veus les cares dels xavals i inclús en ells i preguntes, no? Tios, què ha passat avui? Ningú sabia, però han contestat. El camp de la derrota al camp de la Galera, però bueno, aquell camp és difícil. L'equip, la Galera, a casa seva, te puc assegurar que pocs equips guanyaran allà, perquè com a conjunt i com a veterania de tot el grup, no? Perquè nosaltres vam perdre 2-0 i el 2-0 molt van fer el minut 96, me'n penso. I bueno, i els vam estar apretant i els vam estar allí, vam tirar l'equip amunt i l'equip va funcionar. Però crec que és el punt aquell de que dius, necessites aquell punt de veterania, no?, dins de l'equip, de que hi hagi un que digui xecs. Anem a seguir les pautes estes, que és el que necessita.
En aquest cas, és un equip bastant jove.
Sí,
potser
sí.
El punt de veterania és l'Oriol, no? Aquest, però clar, l'Oriol no deixa de ser un jugador jove, també.
Sí, però bueno, porta molt viscut, també, no?
Sí, sí.
I, bueno, pues, també tenim com a veterans el Marrodán, o el Fernando Mañá, que van des de darrere, ells fan la seva feina, val? Però pues bueno, és allò que dius, compacte. Vull dir, l'equip està molt compacte en si, dins el vestuari hi ha un bon rotllo increïble, els entrenaments doncs, venen, treballen, donen la intensitat que s'ha de donar, però arriba aquests moments i veus que dius, hòstia, que al final acaba el que em sap mal és per ells, no? Perquè són ells els que penquen, són ells els que estan allí matxacant-se, i veus que dius, hòstia, me cago en la puta, perdó, no?
Sí, sí. De, ja
no ho hem tret, no ho hem tret, no, per la peça esta, no? De dir, hòstia, no sàpiga en aquell moment portar lo que el partit te demana.
No, i de totes maneres, falta aquesta peça, ens comentes, Rubén, d'un líder o d'un jugador més que líder amb experiència, perquè a vegades això de... És que la quarta catalana no és que tinguis de ser un líder, sinó és l'experiència que tinguis amb el món del futbol territorial, inclús m'atreviria a dir en la quarta catalana, que és una lliga a part, és una lliga diferent. Arribats en aquest punt, no sé si us esteu plantejant o esteu buscant algun fitxatge, algun jugador que us faci apuntalar alguna línia que creu important per a dir, necessitem un parell de jugadors per a que això no se'ns escapi, perquè aquest any sí que no se'ns pot escapar de cap manera.
A veure, en principi tenim la plantilla que tenim i jo confio molt en ells, val? No es descarte, però en principi hem de tirar en tota la plantilla, que ara comences a mirar noms i per noms hi ha plantilla, hi ha grans jugadors. Si és cert que avui pues, tenim la baixa de l'Oriol, sancionat, tenim la baixa de l'Albert Troyano, la baixa del Cisco Méndez, que ja porta quasi un mes i mig sense poder jugar. I clar, pues, són jugadors que porten un plus més a l'equip, no?
En aquesta categoria, jugadors com aquests...
És que és...
Sobrats, eh? Genís, bueno, que Genís a més també els coneix, sí, també els coneix bé. D'altra banda, el que sí que t'agradaria preguntar és el tema del Marc Alís. Al final, com se us va poder escapar un jugador com aquest? O és que ell va preferir Olímpic?
Sí, no, va ser ell que va preferir l'Olímpic. Vull dir, a veure... Jo ben bé com va anar el tema no ho sé, no? Però bueno, segons tinc entès, que ell va decantar perquè aquí estan els seus amics i tal, i bé, doncs va ser qüestió de respectar-ho, no? de que allà on vulgui anar cadascú.
Tema del futbol base, imagino que abans comentàvem quan parlàvem del primer equip que Miguel Rubio doncs, està una mica en contacte amb tu pel tema de en un futur doncs, anar pujant algun jugador o entrenant amb el primer equip. Imagino que en el teu cas, Rubén, a tu el que et toca és mirar cap enrere, a veure el juvenil.
El juvenil. De fet, avui tenia dos juvenils del preferent, que és el Marc Blanc i el Pere Jordà. La setmana passada n'hi vaig tindre, vaig convocant-hi tres, i bueno, és el que tens. Vull dir, mires cap endetrás i penses, he de tirar d'ells, perquè al final acabo és el futur d'aquest equip, no?
En aquest sentit, imagino les reunions amb Jordi Barrufet, amb Marc Segura, que són l'àrea de la coordinació.
Sí, són el que parlem amb ells, parlem amb Germán, que és l'entrenador del juvenil A, i en Jordi Salaller, que és el juvenil B.
Vaya dos fenòmenos. Germán i Jordi, saps?
Vaya dos.
No, la veritat que...
Bona gent.
No és perquè els tinc a casa, no? Però la veritat que...
Nosaltres també els hem tingut aquí a casa, els dos. Sí.
I, bueno, parlo amb ells i li dic... En este cas li vaig dir a Germán, no? Dic, mira, Germán, que me trobo en esta situació i necessitaré aquest jugador i aquest. Cap problema. Vull dir... Com que el juvenil là no és que tingui una plantilla molt àmplia, també... Però, bueno, normalment, quan acaba els partits així, pues, li truco, o me truque ell, o me perguaixa, pues, escolta, que este ha acabat justet, o ha acabat tocat, o el que sigui, i ho parlem. És el que diem, no? Hem de fer una mica d'enllaç. I avui en dia l'equip, l'Escobé, ha de ser el salt del juvenil de demà, no? I al final, al cap, és per això el que et deia abans, vull dir, és a llarg plaç, la distància està entre el primer equip i el futbol base, escurçar-la perquè totes vagin tenint sortida i es puguin anar quedant a casa.
Bé, del tema de l'Escó, del primer equip, a vegades això va una mica a part, no? Perquè són un altre nivell, una altra categoria, però sí que quan es va crear el filial de l'Escó, l'objectiu era, inclús el primer any de creació, fer-lo pujar el més allà possible a tercera catalana perquè aquesta distància, òbviament, quedés més reduïda.
Sí.
Ens comentaves abans que l'any passat era una mena de construcció. Sí que és cert que l'any passat era allò que dieu, jo crec que ho podem aconseguir, penso que ho podem aconseguir, però se us va quedar massa lluny.
Sí.
Però aquest any, no sé, inclús també des de la cúpula de l'Escó, l'objectiu des del club és que aquest any sí o sí... l'any passat era, podem dir, com a entre cometes, construcció, intentar-ho. però aquest any sí que 100% per l'ascens.
Sí, no, a veure,
ja suposo que això també et marca com a una mica de pressió per a tu també, no?
Sí, bueno, però és una pressió il·lusionant, no? La veritat sigui dita que a veure, de bon començament ja vam dir que teníem que fer un equip per pujar, sempre respectant tot el que ens anava acabant de juvenil i anant-lo incorporant, i després pues, anar a buscar reforços que veiem altres que l'equip li feia falta. La majoria de la plantilla és la que havia l'any passat, i a més els 3, 4 juvenils o 5 que han acabat, que s'han quedat, i després pues, vam anar a buscar gent veterana, pues, con el tema de Fernando Mañá, el Marrodán, l'Adrià Miró, el Cisco Méndez, pues allò per acabar de completar el que li feia falta.
Bueno, l'equip compensat, eh?
Sí, sí. I la veritat, a veure, te dic, jo estic molt content d'ells perquè treballen, venen il·lusionats, vull dir, a més ho creuen, i bueno, avui mateix quan hem acabat el partit tenies que veure les cares quines eren, no? Que deies, hòstia, com ha pogut ser, no? Com m'ha pogut passar. Però bueno, és el que t'he dit, la il·lusió la tenen. La setmana que veníem al camp de l'Arnes, anirem a donar tot el que poguéssim allí i sobretot a puntuar.
A puntuar i a seguir en aquesta dinàmica positiva de l'equip, que no ha de perdre aquestes tres primeres posicions, no les ha de perdre de vista, que és on ha d'estar.
No, i tant, vull dir, a veure, és que al final al cap és on està l'objectiu, no? El que passa és que, bueno, al principi no te conformes en dir entrar com un tercer, però, bueno, el que els diuen ells, això no ha acabat, encara queda molt, i nosaltres hem de seguir mirant amunt i seguir treballant i donant-ho tot, i després a final de temporada pues, ja veurem si quedem dalt, si quedem segons o quedem tercers, però hem d'estar aquí.
Això que havia de fi és igual guanyar, bueno, si guanyes la Lliga com a primer tens la Copa Catalunya, pots jugar a Copa Catalunya, si quedes segon o tercer no, però sí que és cert que és com si guanyessis la Lliga igualment, quedant tercer com quedant segon és com si guanyessis la Lliga igualment, perquè al final el premi és el mateix que el primer, és a dir, que sí, puges sí. De categoria en aquest sentit.
Sí, no, però bueno, és allò que dius. Sembla que si et marques l'objectiu com a tercer, te vaig perillar tot més, no, encara?
Mm. Tranquils, que la placa dins l'estadi, si pugeu, la tindreu igualment.
Que jo per això, fou per això.
És normal.
No, jo de batre renunciaria a la placa. Pel bé de l'Edu, perquè el veuràs l'any que ve pues, apuntant-se per mà, anar a buscar l'Oliva.
No, però vull dir, me vinc a referir a això, no?, de que pues, nosaltres sempre hem procurat, de bon començament, mirar-lo més amunt. Després ja mos posarà cadascú i mos toca estar, no? I bueno, de moment estem dins, que és el que ens ha costat, però a partir d'ara és mantindre, que és el difícil.
Bé, i abans de deixar l'Escó i passar pel Benissanet, que tenim l'última crònica d'aquesta quarta catalana, fem un repàs al tema del Facebook, perquè tenim bastants comentaris, i així aprofitem que estem parlant de l'Escó bé per a veure què ens diu la gent en quant a la pregunta que formulàvem, Xavi?
Pues sí, home, com vulguis. Penseu que aquest és l'any de l'Escó bé per a pujar a tercera catalana?
Teníem dos comentaris, ens havíem quedat pel Miquel i el Pete.
Pues n'hi ha un munt més. Tenim a Jordi Barrufet que diu: esperem que sí, el treball i la il·lusió no faltarà, s'haurà de lluitar molt, però valdrà la pena. Força, Ruben.
De Barru, bueno, del pare, de Jordi.
Tenim a Eloi Bargalló, diu: tant de bo sigui així, gran equip i cos tècnic, força Escó. També tenim Jordi García Vallès, diu: jo crec que sí, tenim la millor plantilla de la categoria, tot i que les coses no acaben de sortir. Esperem estar allí a dalt al final de temporada. També tenim comentaris de Jordà Grau, que diu: sí, ànims, però de fet també vull que pugi el Benissanet, tot i haver guanyat a casa amb el Jesús Catalonia 2-1.
Déu-n'hi-do, la victòria del Benissanet és de molt nivell, eh?
També tenim a Joan Porta, que diu: estaria molt bé tindre un altre equip de la comarca tercera. I més comentaris encara. Arnau Ney de Prada diu: esperem que nosaltres i ells estem a tercera l'any que ve. Més comentaris. Pau Vicenç, en clau humorística, diu: tenint Adrià Miró, que no marca ni a tiros, no sé com anirà. També tenim comentaris de Víctor Gómez, diu: si són més irregulars, segur que sí, la plantilla és apta per estar en places d'ascens. I per acabar, Pau Muñoz diu: segur que sí, esperem que així sigui, mentre no quedi l'Olímpic fora.
Bueno, i veiem que no només jugadors i gent involucrada amb l'Escó comenten, sinó que també hi ha rivals que també diuen la seva i que també esperen que òbviament el seu equip i també l'Escó pugi de categoria.
No, la veritat és que, a veure, vull dir, el mateix que pensen ells i pensem nosaltres, no? De que perquè pugi un altre equip, en tots els respectes de Terres de l'Ebre, pues, que siguem los de casa, i que el que et deia abans, no? Que acabat sembla que no, però quan
tens els teus equips i saps que la lliga té volta al voltant del teu poble, l'afició en arrossegués i és on se viu encabat el caliu del món del futbol.
Sí, sí. Així és, doncs tenim aquests comentaris, n'hem rebut uns quants, estem arribant ja a la part final del programa, quan jo... són ara mateix les 11 i 40 minuts.
Jo no vull ser aiguafestes, però és que no sé per què tinc lo pàlpito que hi haurà un filial dels equips d'allí baix a l'ascens, no sé per què, però tinc, està el Catalonia, Jesús i Maria, jo diria que li interessa molt, Remolins, no sé per què, però tinc... No m'agradaria que fos així, està clar.
De fet, jo crec que, bueno, al principi sempre fem les típiques porres, al principi de temporada, i vam dir, ens agradaria que pugessin Olímpic, Vilalba i Escobé, perquè a més eren tres equips que, que eren, que estaven clars, que estarien allí, i de moment així està. Era la nostra il·lusió. Però sí que és cert que, almenys jo me'n recordo que vaig dir que veig que algun filial ha de pujar. Algun filial... que no, que sí, no sigui sí. De la Ribera d'Ebre ni de la Terra Alta, per tant, a veure, que el filial també podria ser l'Ascó. El filial que dèiem,
me referia a filials de part de
està clar, l'ascens és un premi molt, molt important, sobretot pel filial del Jesús i Maria, també li aniria bé pel primer equip,
A mi, jo la veritat que el filial del Jesús i Maria, com vam jugar a casa, és un equip que em va agradar molt, vull dir, un equip ben ordenat, un equip amb les idees ben clares i, bueno, la classificació ho marca. I, serà un rival a batre i tindre en compte.
A part, lo Jesús i Maria, el primer equip de segona catalana, està molt ben instal·lat a la segona posició, segona posició que li dona accés a la promoció. És un club que li encanta la primera catalana, tot i haver tingut la mala experiència l'any passat.
Sí.
No sé.
Tindré un filial de tercera, també li aniria molt, però que molt bé per anar a nodrir en el primer equip, no? Com també li aniria molt bé a l'Ascó i també als altres equips, per què no dir-ho. Però sí que és veritat que tenim aquí aquests filials que, òbviament, també estaran lluitant. Però bé, és el que diem, Rubén, abans. Segona volta. La volta de la veritat.
No, la volta de que no et permet cap error més, ja.
Està el Roqueteng per allí, també he vist abans a la classificació, sí, però seria Roqueteng... fantasma perquè no podria pujar.
Roqueteng no pujaria.
Sí, però bueno, el Roqueteng l'any passat també va quedar quart o cinquè, vull dir, també va ser un dels equips que va estar dalt.
Sí.
És lo que, és la tranquil·litat que porta, no? Un equip de que no es juga res, és la que tranquil·litat que et dona cada setmana a un equip de que vols tenir alguna
cosa. Bé, doncs recordin que encara poden dir la seva en aquests últims minuts de programa que ens queden. Si creieu que, o si penseu que aquesta ha de ser la temporada de l'Ascó B en la que pugi a tercera catalana. Últims comentaris que repassarem ja a la part final del programa si n'arriben. Ara sí, anem a veure què ha passat a Benissanet amb aquesta victòria del conjunt de Benissanet.
Club Esportiu Benissanet.
Trepitja el tio, no em deixa acabar de parlar. 2-1, victòria molt important davant d'un Catalonia B que... és un dels equips que està lluitant per entrar a l'ascens, però un Benissanet que ocupa la 13a posició amb 15 punts, amb la victòria d'aquesta tarda, doncs no està gens malament, no, Cisco?
Benissanet 2, Jesús Catalonia B 1. Nova victòria d'un Benissanet a l'alça, després dels últims resultats, en què fa que pugi la seva autoestima i que es creguin que són capaços de qualsevol resultat, com ho estan fent a les últimes jornades. Avui, sense anar més lluny, s'han desfet d'un aspirant a l'ascens com és el Jesús Catalonia B. Això sí, una mica verbat també per les baixes. I els gols de l'Antoni Mañé i Roger han donat una victòria molt meritòria al Benissanet, que el proper partit es desplaçaran a Roquetes per enfrontar-se al Roqueteng B.
Molt bé, doncs amb els gols de l'Antoni Mañé i amb el Roger, el Benissanet ha aconseguit aquesta victòria important contra el filial del Catalonia, com deia el Cisco, que es presentava a Benissanet amb baixes importants, però al cap i a la fi, tres punts importants també per al Benissanet, però no és una mica de moral a l'equip que sempre va bé també per als jugadors de Pepo. Així que fins aquí el repàs al grup 20 de la quarta catalana, un grup que hem repassat amb el Rubén Viúdez, avui el nostre invitat del programa de Dins l'Estadi, l'entrenador del filial de l'Ascó. I abans de deixar la quarta catalana, anem al grup 24 un moment perquè hem de repassar el Porrera, un Porrera que ha perdut aquesta setmana, va jugar ahir, va perdre 4-2 al camp de la Selva del Camp. Va començar guanyant, com de costum, gràcies a un gol de l'Ivan Pàmies al minut 26, però va veure com al 44 la Selva del Camp empatava 1-1 i just començar, al minut 1 de la segona part, tornava el Porrera a avançar-se al marcador amb un gol de Xavier Esplugas que ficava l'1-2, però després Al 65 empatava la Selva del Camp, al 78 remuntava i al 82 acabava de sentenciar fent el definitiu 4-2 al marcador. Així que nova derrota del Porrera en el grup 24 de la quarta catalana. I després del Porrera, la quarta catalana ja queda tancada. Així que ens n'anem a voltar pel món a veure què han fet els nostres futbolistes.
Futbolistes abrencs al món.
Hola, soc Oriol Romeu.
Hola, soc Gerard Badia.
Soc en Jordi Angel.
Hola, soc Edu Bacar.
Hola, soc Bruce Altor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Són les 11:45 minuts, anem a veure què han fet els futbolistes ebrencs al món. Comencem per la Lliga Espanyola. Elx 0, Barça 6. Ahir l'Elx d'Edu Albacar, el jugador de Sant Jaume, que va caure golejat a casa davant del Barça. Edu Albacar va entrar als 15 minuts de la segona meitat. De fet, Edu Albacar, si us ho vau fixar, va perdre una pilota al córner, la va recuperar Marc Bartra i allò va iniciar el contracop que acabaria amb el gol de Pedro. Va ser en aquella jugada. No sé si us ho vau fixar, però va ser en aquest cas. Edu Albacar, que de fet l'Elx del seu equip s'ha mudat al Barça últimament bastantes ocasions, en Lliga i en Copa.
I no li ha anat gaire bé.
No, la veritat és que no. Però bé, l'Elx, que venia de guanyar dos partits consecutius, va perdre ahir contra el Barça 0-6. Ens anirem cap a Anglaterra. Allí a Anglaterra aquest cap de setmana no hi ha hagut Lliga perquè s'estan disputant les eliminatòries de la FA Cup. Males notícies per als dos equips que hi tenim allí presents. El Swansea d'Àngel Rangel, que va perdre 3-1 al camp del Blackburn Rovers, va jugar tot el partit el rapidenc Àngel Rangel, però el seu equip va quedar eliminat davant del Blackburn. Ara toca centrar-se en la Lliga i quedar el més amunt possible. I d'altra banda, el Brighton, que aquesta tarda ha perdut contra l'Arsenal. El Brighton també queda fora de la FA Cup al perdre avui contra l'Arsenal en un partit molt disputat. Bruno Saltó ha jugat 63 minuts. Ara el Brighton s'haurà de centrar en la Lliga per millorar la seva situació. Ocupa la 19a posició a només 6 punts per sobre del descens. Crec que de l'Arsenal ha marcat Theo Walcott i Mesut Ozil. L'altre, el tercer gol, no me'n recordo. Però bé, el partit bastant ajustat, 2-3. Ha gaudit una mica l'afició del Brighton, que estava ple a vessar l'estadi. 30.000 aficionats que no s'han perdut aquest duel de Copa. Per cert, la setmana vinent torna a la Lliga Alemanya, on l'Stuttgart d'Oriol Romeu rebrà el Borussia Mönchengladbach, l'exequip de Marc-André Ter Stegen. Recordin que a Alemanya, durant el mes de gener, la Lliga ha estat aturada pel fred, i el proper cap de setmana, 31 de gener i 1 de febrer, torna a la competició. I a Polònia, el Piast Gliwice de Gerard Badia no torna a la Lliga, a la feina, fins al 14 de febrer. Encara estaran unes setmanetes més de descans, també pel fred, aquestes aturades que tenen aquestes lligues centroeuropees. Així que ho deixem aquí, perquè fins aquí tenim el repàs dels futbolistes ebrencs del món. La propera setmana hi tornem.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
I quan falten 12 minuts per arribar a les 12 de la nit, la crònica poliesportiva d'aquesta setmana, que ens la porta el Genís Pena. Genís, què tenim per aquesta setmana?
Doncs comencem per futbol sala. A la primera divisió tenim els següents resultats. Mora d'Ebre 8, Ràpid en 4. Tenim també el resultat del Riba-Roja. Riba-Roja d'Ebre 6, Subsalvalls 1. Això no ho he dit jo. I també tenim el del Flix, que ha perdut 7-0, Morell 7, Flix 0. Després passem a la segona, al grup 7. Tenim el següent resultat, Ebre Escola 7, Tivissa 2. I també tenim el del Moranova, l'Ampolla 6, Moranova 3. I per acabar anem a l'altre grup, al grup 6, que tenim el Capçanes a descansar aquesta setmana, i tenim el partit Cornudella de Montsant 6, la Pobla de Montornès 9.
Què més tenim?
Passem cap al futbol 7 femení, tenim els següents resultats. Femení Tortosa ha plaçat contra el Sant Jaume, Olímpic de Mora de B 3, Remolins Vitem 0, Jesús i Maria 0, Aldeana 5, Alcanà 4, Ginestà 0, i Horta de Sant Joan 2, Santa Bàrbara 4. I finalment hem de repassar l'handbol, tenim els següents resultats. Ascó. El femení va guanyar Ascó 22, Sant Vicent 17, i els nois van perdre Ascó 24, Cooperativa 27.
Molt bé, un petit apunt de curses de muntanya. Aquest cap de setmana s'ha disputat, bueno, avui s'ha disputat la cursa de muntanya de Benifallet i la propera, no, d'aquí 15 dies es disputa la cameta coixa a Miravet. Així que també per als amics de les curses de muntanya que estiguin ben atents en aquestes curses dins del circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre que també repassarem aquí a dins l'estadi. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Abans, última actualització al Facebook. Sí, sí, abans d'arribar a la firma, no sé, t'has carregat això, no?
Té unes ganes de marxar.
Que... és molt sensible.
Facebook, tenim algun comentari més o no?
No.
No tenim res?
No.
Doncs ara sí, abans de despedir el Rubén, Francesc Granell ens porta la firma de la jornada.
La firma de la jornada amb Francesc Granell.
Que la jornada d'avui no ens porti canvis substancials era de preveure. També que els equips implicats a la part alta segueixin aquí dalt, també. Però també és ben cert que alguns mostren, per unes circumstàncies o altres, una feblesa que, si no hi posen remei ben aviat, ho poden acabar pagant i ben car. Així doncs, Batea a la tercera catalana, Vilalba i Escobar a la quarta catalana, que no es donguin per al·ludits que els últims resultats mostren aquests símptomes esmentats.
La firma de la jornada amb Francesc Granell.
Bé, doncs ja amb la firma nosaltres sí que ens hem d'acomiadar també del Rubén Viudes. Rubén, que ha estat un autèntic plaer una vegada més que ens haguis acompanyat aquesta nit aquí a dins l'estadi i et desitgem molta sort a tu, també a la teva plantilla, al teu equip, perquè pugueu aconseguir l'ascens.
Pues moltes gràcies, la veritat que està molt a gust i bueno... a treballar, que és el que el món del futbol vol i que ningú se doni per vençut i confio hasta en els meus jugadors a final de temporada a poder celebrar l'ascens.
Tant de bo puguem tenir també a l'Escó, a l'Olímpic, al Vilalba, aquests tres equips seria la mar de bonic de cara a la propera temporada i ja sabem que a vegades la quarta catalana ens l'obrim una mica, però tant de bo estigueu l'any que ve allí a la tercera catalana amb el grup. Jo crec que el millor grup de tots, perquè és on informativament ens dona més, sí que és cert, i ho reconeixem, públicament, que la quarta catalana a vegades la tenim oblidada, però sí que és veritat que, bé, volem que tornéssiu per a que us mereixeu la informació que necessiteu i que us mereixeu tots plegats.
Bueno, la veritat és que he de reconèixer que va molt bé, no?, perquè, a veure, tu mires per internet, pots mirar, però la informació, les cròniques que et donen, també ajuden els entrenadors a saber com realment estan els equips i que és una eina molt important.
Rubén, molta sort.
Moltes gràcies i, bueno, ja ho sabeu, per quan vulguésseu.
Fins la propera, gràcies. Xavi, Salvador, adeu. Genís, per... El Genís va per feina.
Sí, xiquet.
Xavi, Genís, gràcies com sempre i la propera setmana i tornem aquí a dins estadi en el que serà l'edició número...
192.
192 serà, segur?
192.
192.
Segur, eh?
Sí, sí.
Que sí!
Però segur.
Joder.
Està fent temps, que no està fent temps.
No, estic...
mira si juga al Barça o alguna cosa així.
És que em penso que juga al Barça, la setmana que ve a les 9 de la nit. I vull dir-vos una cosa, a veure si... Ara me surt publicitat per aquí, que no m'interessa. No, m'estic pixant.
Què farem pels 200?
Bueno, si arribem...
Com si arribem? Oh, 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 oh. Està grossa, no?
Ja, plegue.
No,
estem preparant els bolos d'aquells que vam fer.
Sí, a veure, oients de dins estadi, la propera setmana, Barça-Villarreal, diumenge a les 9 de la nit. Per tant, diumenge, dia 1 de febrer. Sí, diumenge 1 de febrer. I tornem després del Barça-Villarreal, ¿vale? Dins l'estadi de butxaca, sense invitat, anirem per feina.
I després la Super Bowl.
Programa, sí.
Sí, bueno, comenta.
I des, amb Katy Perry.
Cacho Perry.
Bé, doncs, que hi tornem la setmana que ve, després del Barça-Villarreal, cap allà a les 11 de la nit, dins l'estadi.
I en crec... aquella alegria, a les 11 de la nit, dole!
Quasi nada. I atenció, perquè la setmana següent, diumenge, dia 8, Atlètic de Bilbao-Barça, diumenge a les 9 de la nit. Per tant... ens esperen dos programes de dins l'estadi, de butxaca, així, curtets.
Quin mala panxa que em fa de cop.
Però amb tota la informació del cap de setmana esportiu a casa nostra. Així que gràcies, com sempre, per la seva companyia i que passin una bona setmana. Adéu-siau.
Adéu, Genís.